Mentides, amb Aleix Pariser.
Bona nit, des dijous 22 de setembre del 2022. I avui al Tu Diràs us explicarem una informació molt interessant sobre la preparació física del Barça de Xavi. És un informe exclusiu que ha preparat la Marta Ramon parlant amb diverses fonts del club i que mostren clarament i amb proves tangibles per què els jugadors actualment es lesionen menys, perquè tenen un físic molt millor que el de fa unes temporades i estan més forts i preparats físicament, com han expressat, per exemple, en els últims dies, tant Pedri, aquí, en l'entrevista que li vam fer al Tu Diràs dimarts passat, o Eric García, entre d'altres. El bon inici de temporada del Barça, el bon futbol que hem vist en aquests 8 primers partits oficials, l'esforç físic que es veu en cada partit quan hi ha una pèrdua de pilota, en la pressió, les rotacions que ha fet Xavi, tots aquests aspectes es cuinen durant la setmana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. I avui, gràcies a aquesta informació de la Marta Ramon detalladíssima, comprovarem tot el que hi ha al darrere i que no podem veure en el dia a dia. No us ho perdeu perquè val molt la pena, hi ha molts detalls interessants i curiosos de tot el que fan els jugadors i el cos tècnic durant la setmana per millorar el seu rendiment, la seva preparació física i la prevenció de lesions. Avui, doncs, el Tu Diràs, entrarem al laboratori de Xavi. Ho comentarem en tertúlia d'aquí a uns minuts amb Joan Poquí, company de Mundo Deportivo, Anaïs Martí, de La Vanguardia, i avui també amb el Martí Molina, del diari Ara. Una informació, aquesta de la preparació física del laboratori de Xavi, que pren més rellevància perquè el Barça podria tenir ja el primer lesionat d'aquesta temporada. I serien clau seleccions, per culpa del virus FIFA. Avui han començat a jugar-se els primers partits de seleccions d'aquesta aturada del mes de setembre, i, Joan Camí, tenim males notícies en clau blaugrana. Què ha passat?
Sí, Aleix, bona nit. Doncs mira, a hores d'ara, dos lesionats. El primer d'ells, Koundé, lesionat al minut 23, ha notat molèsties musculars i ha demanat el canvi al partit de la seva selecció, França, que està guanyant ara mateix 2-0 a Àustria. L'altre lesionat és Memphis, que també ha demanat el canvi després de notar molèsties musculars, en aquest cas al minut 5 de la segona part. Països Baixos està guanyant ara mateix 0-2 a Polònia. Hi ha hagut un altre lesionat, en aquest cas del Real Madrid, Àlaba, el partit també de França-Àustria. Per tant, compte amb el que està passant en aquesta primera jornada de la Nations League. Dembélé no ha estat titular, ha sortit el 33 de la segona. El Polònia-Països Baixos ha jugat Lewandowski de titular, De Jong i Memphis, com dèiem, també de titulars. De Jong ha estat substituït al descans. No sabem si ha estat per algun tipus de molèstia o lesió. En principi, no hi ha cap notícia al respecte, hi hauria estat decisió tècnica. I també estem pendents del Croàcia-Dinamarca, ara mateix 2-1, Christensen i Braithwaite, tots dos titulars amb la seva selecció.
Déu-n'hi-do com ha començat aquesta aturada FIFA en clau blaugrana. Estarem pendents fins a la una de la matinada, el Tu Diràs, de qualsevol novetat sobre les molèsties de Koundé i de Memphis. Aquestes sí, estan confirmades, canvis evidents. Hem pogut veure per televisió que els jugadors es retiraven amb molèsties, tant Koundé com Memphis. De De Jong, com diu el Joan Camí, en principi no ha saltat a la gespa la segona meitat en el partit dels Països Baixos. Podria ser una decisió tècnica ja pactada de Louis van Gaal perquè De Jong només jugués 45 minuts, però evidentment també estarem pendents de l'estat físic de Frenkie De Jong. De la resta de partits, Joan, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
Hi ha un Bèlgica-País de Gales interessant, perquè són dues seleccions a tenir en compte. Està guanyant la mateixa Bèlgica 2-1, i una altra dada que et dono, Aleix, ha marcat Giroud en França, està només dos gols de superar el rècord de Titi Henry amb la selecció francesa. És a dir, si Giroud marca més de dos gols, es convertirà en el màxim golejador històric de la selecció francesa.
Recordem que la selecció espanyola juga dissabte a la Romareda contra Suïssa, partit de la Nations League. Joan Camí, avui el nostre home Nations, el Tu Diràs. Qualsevol novetat, Joan, en clau Barça o en clau espanyol també, ens ho fa saber.
Fins ara.
Fins ara mateix. Avui també connectarem amb Bilbao per analitzar la portada de Mundo Deportivo sobre el central Íñigo Martínez. Segons aquesta informació, que signen Fernando Polo i Gavi Sanz, Íñigo Martínez ho té molt avançat per venir al Barça l'estiu vinent. Acaba contracte, per tant arribaria lliure, i a Mundo Deportivo expliquen que hi ha un principi d'acord entre el Barça i els agents del futbolista. Veurem com acaba la situació d'Íñigo Martínez. També escoltarem avui Quique Setién. Ha trencat el seu silenci en un informe plus a Movistar i ha rememorat alguns episodis de la seva etapa com a entrenador del Barça. I també tenim nou capítol del Barça Leaks, que està oferint el diari El Mundo des de dimarts. Avui qui ha rebut, Dani Aguilar?
Neymar i el seu desenllaç amb el Barça. Una cronologia dels seus últims dies com a blaugrana, el 2017, informació que explica mails entre Raúl Sanllehí i el president Bartomeu i Òscar Grau sobre les reunions en els dies previs de la marxa del brasiler al PSG, com la filtració de la quantitat de la prima de renovació va causar mala maror fins al punt de rebentar-ho tot. Per cert, es detalla com és el jugador, diu Sanllehí, que el problema sempre està al cap de Neymar, que té molts problemes personals, que està molt confús i que és molt vulnerable, de manera que, si fugís de Barcelona, també voldria fugir d'aquests problemes. I, per cert, tal com han avançat els companys d'Esport 3 i en referència a les informacions del Mundo i hem pogut confirmar a RAC1, Òscar Grau, ex-CEO del club i que forma part d'aquestes informacions, ha fet un requeriment als jutjats per demanar que no es publiquin més informacions.
De tot això, en parlem de seguida avui a la tertúlia del Tu Diràs. Aquesta nit també és notícia un partit d'handbol. Acaba de finalitzar fa una estona al Palau Blaugrana. Partit de Champions, partides de Champions entre el Barça i el Kiel, la reedició de la final de l'any passat. Com ha anat, Xavi Puig?
Bona nit, victòria del Barça per 32 a 28 en aquesta segona jornada de la Lliga de Campions, amb una gran primera part del conjunt blaugrana que ha marxat al descans guanyant de 5 amb una gran actuació a la porteria del danès Nielsen, amb 10 aturades en aquesta primera meitat. Ha arribat a guanyar el Barça de 6 a la segona, però els polonesos s'han apropat a només un gol, 21 a 20. Ha entrat Gonzalo Pérez de Vargas a la porteria, dues aturades de Gonzalo han significat també un poder de reacció pel Barça, que ha tornat a eixamplar la diferència fins als 4 gols i ha mantingut avantatges prou sòlides fins al final del partit. Amb aquest 32 a 28, amb 6 gols de Ludovic Fàbregas com el màxim golejador blaugrana, seguit per Aleix Gómez i Dicamem, amb 5 gols cadascun. Morito, per part del Kielce, ha estat el màxim golejador amb 6 gols. El Barça, per tant, que suma dues victòries en aquestes dues primeres jornades. El proper compromís serà dijous que ve. També el Palau Blaugrana, que avui ha presentat una molt bona entrada amb la presència dels Dracs aquesta temporada en els partits de Champions del Barça com a local, com dèiem, la setmana que ve, dijous, contra el Celje, a 8:45, una altra vegada, partit al Palau, tercera jornada de la Lliga de Campions.
Doncs, déu-n'hi-do, la victòria del Barça i l'ambient, que se sentia de fons en aquesta connexió amb el Xavi Puig. Gràcies, Xavi. Més tard, escoltem protagonistes d'aquesta victòria del Barça d'handbol, que de moment va 2-0. Dues victòries a la Lliga de Campions en la seva estrena. 10:38. Fem una petita pausa. I de seguida, quan tornem, la Marta Ramon ens obre les portes del laboratori de Xavi Hernández.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Tres categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Vint minuts i arribarem a les 11. Estem pendents, insisteixo, de l'estat físic de Koundé i de Memphis, sobretot, que s'han retirat del partit amb les seves seleccions, amb les seves respectives seleccions, amb molèsties evidents. També han canviat De Jong al descans en Països Baixos, però, pel que sabem, pot haver estat una decisió tècnica de Louis van Gaal. Estan a punt d'acabar-se tots aquests partits. Qualsevol novetat que hi hagi, de seguida us la farem saber. Però avui volem començar el Tu diràs amb una informació molt interessant i molt rellevant de com treballa el Barça de Xavi en el seu dia a dia, de com és la preparació física que estava fent el conjunt blaugrana i que, evidentment, es nota després al terreny de joc, amb els jugadors molt més forts i amb els jugadors amb molta més capacitat per arribar a les pressions i a la intensitat que demana Xavi en cada partit. De fet, quan Xavi va aterrar al Barça es va trobar amb un equip molt exprimit físicament, tenia fins a 11 baixes en aquell moment, el novembre del 2021, i en aquest inici de temporada Xavi s'ha acostumat a una nova realitat.
No hay novedades médicas, no hay lesiones, no hay ningún lesionado.
Això és el que deia Xavi aquesta temporada. Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, tu que t'ho has estat mirant i investigant, què està passant perquè la infermeria del Barça, fins avui, més enllà de les seleccions, estigui tan buida?
Doncs, per començar, aquest és, podríem dir, el primer any real de Xavi, la temporada en què ja d'entrada ha pogut aplicar el seu mètode de treball des de zero amb tota la seva gent de confiança. Començar tenint la pretemporada i establint-ho tot des del principi ha estat determinant. Per què? Doncs per readaptar els futbolistes. Ja quan van arribar van fer valoracions individuals de força a totes les zones musculars, flexionament, mobilitat i salt de cada jugador, i ara es continua en aquest camí. A partir d'una pretemporada completa, per fi, s'han subratllat encara més unes rutines que són innegociables per Xavi i el seu equip de treball.
Rutines innegociables. Com és un dia d'entrenament a la Ciutat Esportiva? Com és un dia normal en la vida d'un jugador del Barça?
Doncs cada jugador pot arribar a l'hora que vol per preparar-se, però això sí, al mínim és una hora i mitja abans de l'entrenament, que és normalment a les 11. Sí, per tant, si comença a les 11 l'entrenament, si a les 9:30, dos quarts de 10, no hi són, això implica multa pel jugador, doncs, que no compleixin aquesta norma. Per què és tan important arribar amb temps abans de l'entrenament? Perquè és clau per minimitzar el risc de lesionar-se.
Una hora i mitja abans de l'entrenament han d'arribar tots, com a mínim. Què fan quan arriben?
Doncs esmorzen amb el seu número. Cada jugador té un codi identificatiu amb la informació del que ha de menjar cada un i mengen el que els ha preparat la Sílvia Tremoleda, la nutricionista. La dieta és individualitzada i tenen complements i vitamines adjudicades a cada un d'ells depenent de les necessitats de cada jugador. Un cop han esmorzat, es canvien i van cap al gimnàs a activar-se.
Què vol dir, activar-se?
Doncs vol dir que fan exercicis específics de força. S'exerciten músculs específics depenent de cada jugador. Els treballs de força seran diferents segons el perfil de cada jugador i també del seu historial de lesions. Per desenvolupar aquesta activació tan específica, aquest estiu ha arribat un nou efectiu a l'estaf de Xavi, un fitxatge, David Pozos, un nou preparador físic dins l'equip que lidera Ivan Torres. De fet, el propi Pedri ens explicava el Tu diràs aquest dimarts que havia notat un canvi molt gran gràcies a aquest treball d'activació previ als entrenaments amb tanta incidència en el treball de força.
Pues hago activaciones, antes no activaba mucho antes de entrenar porque pensaba que me cansaba antes del entreno, pero bueno, ahora veo que me viene mucho mejor activar antes de entrenar.
Han canviat les rutines, com explicava Pedri. Us recomano, a través del web racu.cat podeu recuperar aquesta conversa que teníem amb Pedri des de la concentració de la selecció espanyola a les Roces, en què explica coses molt interessants també del seu canvi físic i de la preparació que està tenint aquesta temporada, com ara ens està detallant la Marta. Esmorzen amb el seu codi identificatiu, activació, i després se'n van entrenar.
Sí, i si t'hi fixes, sempre s'intenta que l'entrenament sigui el mateix camp de la ciutat esportiva, amb la mateixa gespa. La gespa ben cuidada també ajuda molt i és una de les prioritats de Xavi. Ens diuen que s'ha de patir una mica els entrenaments per fer-ho bé i perquè la sessió tingui un efecte protector per als jugadors. Per estar bé en competició s'ha d'estar habituat diàriament a l'alta exigència. Cal entrenar-se a alta velocitat i alta intensitat. Si tens un jugador robust, serà molt més difícil que es lesioni. Es resumeix tot en dos objectius: optimitzar el rendiment del jugador i minimitzar el risc de lesió. Si tens millors condicions, tindràs més disponibilitat al llarg de la temporada.
I després de l'entrenament, marxen cap a casa?
No, fan més gimnàs, individual o grupal. Fan més treball de força i després dinen plegats, també amb el que ha preparat la nutricionista, la Sílvia Tremoleda. Després de dinar més, sovint es queden a fer tractament de fisioteràpia. Tot això, totes aquestes rutines, es van perdre durant l'etapa de Valverde com a entrenador, que s'arribava just abans de fer l'entrenament i després tothom tenia molta pressa per marxar i es va agreujar la situació amb la pandèmia. Xavi tenia molt clar que això s'havia de recuperar sí o sí des de la seva arribada. El que hi ha és sobretot molt control, un control, una monitorització dels jugadors fins a uns detalls molt, molt concrets, gairebé mil·limètrics, per garantir-ne el màxim rendiment i minimitzar el risc de lesions al màxim.
Entrem ara en el capítol de la tecnologia. Com és aquesta monitorització? Com s'aconsegueix? Com ho fan, Marta?
Doncs el més bàsic és el GPS, ho registra tot, curses, velocitats, distàncies, etc. El preparador físic Edu Pons, dins l'equip d'Ivan Torres, és l'encarregat de fer un informe amb totes les variables. Tot es fa des de tres punts de vista diferents: l'individual, el grupal i el posicional. No és el mateix fer de defensa que ser un davanter. Per tant, això també s'ha de tenir en compte per cada característica. Després, també es fa un informe evolutiu setmanal avaluant la càrrega setmana a setmana. Si hi ha una variació, si hi ha un canvi d'un 10-15%, augmenta el risc de lesió, salten les alarmes i aleshores es rebaixen les càrregues de treball per evitar portar el cos al límit. Aquests informes que es fan a partir del GPS es comparen amb les demandes del partit i marquen l'entrenament. Així s'asseguren que els jugadors arribin al dia de partit amb totes les demandes físiques completades, acceleracions, desacceleracions, pics de velocitat màxima, etc. També es fan mitjanes entre l'equip i l'individu, el jugador. No poden haver-hi bretxes, grans diferències entre uns i altres, i es treballa per igualar una mica el nivell de la plantilla en el màxim que sigui possible.
Que tots estiguin en els paràmetres que pertoquen dins d'una forquilla, perquè, com explicava la Marta, no és el mateix la càrrega de treball d'un defensa, d'un porter o d'un davanter, però tots han d'estar dins d'una forquilla perquè hi hagi un nivell pràcticament similar a la plantilla. I també miren, per exemple, com impacta, no?, aquesta càrrega als jugadors.
Sí, després de cada partit ho analitzen, perquè no és el mateix ser central i jugar de central que ser central i jugar de lateral. El cas de Koundé, precisament, la situació que no és habitual és més demandant pel jugador, porta el jugador més al límit i, per tant, afecta la recuperació postpartit del jugador.
Avui Koundé ha sentit molèstia jugant de central quan amb el Barça ho havia fet de lateral dret. No vol dir res, potser és una casualitat, però tot afecta, com està explicant la Marta. Avui ha canviat la seva rutina de treball, ha canviat la seva posició al terreny de joc i, malauradament, avui Koundé ha hagut de marxar lesionat amb algunes molèsties que encara no sabem el seu abast. A banda del GPS, Marta, què més fan servir?
Doncs m'ha cridat l'atenció que fan servir un Oura Ring, que és un anell que porten al dit i que els monitoritza amb una app que hi va associada. Aquest anell detalla la variabilitat de la freqüència cardíaca, si hi ha alguna anomalia, i fa un estudi molt, molt exhaustiu del son. Poden saber amb exactitud qualsevol alteració del descans. És un anell que et diu, per exemple, de les hores que has estat al llit, des de que t'hi fiques i et tapes amb el llençolet, quantes han estat de descans real, quantes han estat de descans efectiu de debò i quant temps has passat en la fase REM. Dormir millor o dormir pitjor té un efecte directe en el rendiment i també influeix en la possibilitat de lesionar-te. A més, també els fan un test de saliva. En aquest test s'hi analitzen diversos factors, però és fonamental el cortisol, que és l'hormona de l'estrès, molt important abans i després dels partits especialment. Si el nivell de cortisol és massa alt, s'ha d'adaptar l'entrenament per no augmentar el risc de lesió. I hi ha un altre test, que és el de la composició corporal, que es fa cada mes, mes i mig. La nutricionista els fa una prova per calcular el percentatge de greix. Menys greix equival a més rendiment i més facilitat per recuperar-se, allunyant el risc de la lesió.
Amb tot això que estem explicant, és molt més complicat que es lesionin els jugadors del Barça. Però, i si apareix una molèstia, què passa?
Doncs aquesta temporada, ja ho hem observat, ha passat amb Pedri, amb Eric García i en Sergi Roberto en situacions de partit. La política és, a la mínima molèstia, canvi. Risc zero. Millor perdre el jugador uns minuts que tenir-lo 6 setmanes de baixa, que és la mitjana habitual d'una lesió muscular. En Pedri va passar el dia del Rayo, va notar una molèstia i el van substituir.
Sí que és Pedri, el substituït. Marxa Pedri del terreny de joc.
I no sé si és per problemes físics, eh?
Eran simples rampas que se me estaba subiendo casi todo y por eso pues me cambiaron. Siempre que notamos una molestia, mejor parar y perder 30 minutos de ese partido a perderte pues 3 semanas fuera.
Escoltant Pedri, queda clar que els jugadors estan molt alliçonats en aquest aspecte i de seguida avisen la banqueta perquè no es compliqui tot plegat. Hi ha una comunicació extrema entre Xavi i els doctors per actuar quan hi ha una molèstia, el doctor Ricard Pruna, el cap mèdic de confiança de Xavi, i el doctor Xavi Valle, que es van alternant a la banqueta. I a l'hora de recuperar els jugadors s'ha engreixat l'equip de fisioterapeutes que lidera Carlos Nogueira. Abans n'hi havia 4 i ara n'hi ha 7.
Suposo que tot això, tot aquest còctel d'elements que estem desgranant avui, d'aquest laboratori de Xavi Hernández, també té un impacte en el que ja hem vist en aquest inici de temporada, que són les rotacions.
Sí, l'última decisió la té Xavi de com composar l'11, però els informes del GPS doncs, tenen molt pes. Et diuen si un jugador està sobrepassat o no, si corre el risc de sentir molèsties aviat o si ja pràcticament la sent, i també influeixen els minuts que acumula un jugador. Això també es té molt en compte. Per això també era clau tenir les posicions doblades, tenir una plantilla més àmplia que permetés dosificar. Per exemple, en un cas recent, Lewandowski havia de descansar a Cádiz, no hauria jugat ni un minut si l'equip no hagués necessitat de la seva participació per poder guanyar.
Clar, aquí cada futbolista és un món.
Sí, i en el cas de com s'integren en aquestes rutines i de com aquestes rutines han afectat el seu rendiment, doncs hi ha diversos casos. Per exemple, Lewandowski, ara en parlàvem, és altament professional, ve après de casa, ens diuen, amb totes les rutines, són la seva norma i no se li ha de dir absolutament res. És un exemple de com ser professional d'una peça i és un bon model a seguir per als joves en aquest sentit. En el cas de Pedri, han aconseguit que el seu físic no estigui tan al límit, adaptant càrregues i minuts al seu físic, i evidentment també es té en compte el seu historial lesiu. Pel que fa a Dembélé, la confiança que li ha donat Xavi s'ha traduït també en confiança d'ell cap a l'staff i totes les rutines de treball. És més madur i, en definitiva, Dembélé ha entès que si segueix tot el que li diuen no es lesionarà i ho fa tot al peu de la lletra. És un altre Dembélé. Ter Stegen, per exemple, és un cas clar de com el treball de força al gimnàs li ha reforçat molt la musculatura. Ha millorat molt en el salt i per això el tornem a veure amb una bona versió. Amb Ansu Fati està fent ara mateix treball extra per millorar la velocitat punta. Aquesta és clau. Si arriba al 100% d'explosivitat, recuperarà la guspira que ha perdut. És el seu objectiu, el que té entre cella i cella ara aquests dies d'aturada. I un altre cas, el de Sergi Roberto, que arrossega unes molèsties al tendó d'Aquiles. Sent un jugador de més de 30 anys, que ha estat pràcticament tota una temporada inactiu per lesió, és molt més complex recuperar-lo i molt més fàcil que li vagin sortint molèsties com les que té ara.
Aquests són alguns dels exemples amb noms propis de com afecta i de com evolucionen els futbolistes amb totes aquestes càrregues de treball i totes aquestes novetats que ha introduït Xavi Hernández i el seu staff tècnic. Estem veient una dinàmica de treball molt perfeccionista, per tant, i justament ara estem immersos en aquesta aturada per seleccions i s'acosta aquest mundial atípic enmig d'una temporada. Com s'afrontarà tot això, Marta?
Doncs hi ha molta comunicació, especialment amb la selecció espanyola, i comparteixen molta informació amb les seleccions i també amb els entrenadors personals que tenen els jugadors. Per exemple, aquesta rutina també hi és. Hi ha una comunicació setmanal amb els entrenadors personals dels futbolistes. Sí que és veritat que ho estem veient ara amb tot això que estem explicant de Koundé i Memphis, que sortir de les rutines de treball de la ciutat esportiva i d'aquesta metodologia doncs també provoca alteracions. I pel que fa al Mundial, hi haurà una reunió de treball per encarar-lo. Donaran uns dies als jugadors, això segur, que no el disputin, però tindran un programa de treball individual quan no estiguin a la ciutat esportiva. Tot això s'ha d'acabar de dibuixar bé.
A partir del mes de novembre n'estarem pendents i us ho explicarem, però és evident que el Barça, els jugadors que es quedin, hauran de fer una segona pretemporada i els que vagin tornant un cop els eliminin del Mundial també hauran de fer una readaptació per començar al gener la resta d'aquesta temporada tan atípica. I a més, ara vindrà un mes d'octubre endimoniat amb moltíssims partits abans del Mundial. Això deu fer respecte, no?, dins del vestidor.
Sí, sí, és la prova de foc i al Barça saben que algun lesionat hi haurà per l'exigència que suposarà el calendari. És una mica llei de vida. Entre el 9 i el 26 d'octubre jugaran 6 partits en 17 dies i aquesta sèrie, aquesta concentració de partits en aquests 17 dies la tenen marcada, la tenen gravada a foc. Si no es lesiona ningú, doncs seran dignes d'estudiar Harvard directament perquè l'exigència del mes d'octubre és evident que serà molt alta. De moment, però, aquest inici de temporada és per estar satisfet.
Magnífic, l'informe de la Marta Ramon. Tenen marcat el calendari del 9 al 26, perquè aquí hi ha la classificació per la Champions en joc, hi ha el clàssic, però és que la bogeria del mes d'octubre va molt més enllà. De l'1 d'octubre, que el Barça juga a Mallorca, el 9 de novembre, que el Barça juga contra l'Osasuna, l'últim partit abans del Mundial, són 12 partits en 40 dies. És una sèrie mai vista en el món del futbol, perquè normalment el Barça podia encadenar 7-8 partits consecutius abans d'una aturada FIFA. Però 12, això no ho havíem vist pràcticament mai. Per tant, serà un bon test per saber si el laboratori de Xavi, Marta, funciona o no a la perfecció, com ara ens has explicat. Martí Molina, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Anaïs Martí, hola, bona nit.
Bona nit.
De seguida, Joan Poquí. El tenim a la redacció de Mundo Deportivo, que havia d'acabar d'escriure les cròniques d'aquests partits de seleccions i haurà embogit amb les molèsties de Koundé i de Memphis. Però ara pujarà. Mira, ja que vaig amb això... S'han acabat, Joan? Alguna
sí.
novetat més?
Doncs, si et sembla, repassem els resultats.
No, però no hi ha hagut cap lesionat, eh?
No hi ha hagut cap lesionat més. Croàcia ha guanyat 2-1 a Dinamarca. Christensen i Braithwaite han estat titulars. França 2, Àustria 0. Com deies, Koundé lesionat. També Alaba, el futbolista del Real Madrid. Polònia 0, Països Baixos 2. Els tres representants del Barça, Lewandowski, De Jong i Memphis, han estat titulars. Memphis també ha demanat el canvi a la segona part. I un apunt, perquè Andorra ha guanyat 0-2. A veure si ho dic bé, que em costa molt. Liechtenstein.
Molt bé.
Ha guanyat el seu segon partit a domicili en tota la seva història. A més, nou rècord de puntuació en qualsevol fase de classificació, 7 punts, i encara tenen un partit pendent, el que jugarà aquest diumenge contra Letònia a casa. Per tant, rècords històrics de la selecció d'Andorra, que darrerament està sumant molts més punts dels que habitualment sumaven aquestes fases de classificació.
No, felicitats, clar que sí, als andorrans. No ha marcat Lewandowski, no, que ha perdut en Polònia, com a mínim no s'ha lesionat, i estem pendents, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol declaració de Deschamps o de Van Gaal sobre Memphis i Koundé, ens ho fa saber, Joan.
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. Anaïs, Martí, què us sembla? Jo des d'aquí primer felicitar la Marta, perquè això és una feina
gràcies.
Periodística durant moltes setmanes i avui potser l'hem pogut explicar amb tot luxe de detalls.
Doncs sí, la veritat és que és una feina brillant, com la Marta.
Ai, Anaïs, per favor, no diguis això.
No estem acostumats a dir-nos coses en públic i
no, no està
de fer,
bé,
s'ha de fer, Marta, s'ha de fer, gràcies. Perquè quan es fa malament també ens ho diuen. Llavors,
sobretot.
No news, good news. Sí. Llavors, doncs s'ha de dir. Bé, la pregunta és com s'havia perdut tot això, no? I estem en el punt de que s'havien normalitzat coses que no eren normals. També m'hauràs d'explicar, Marta, com ho fan per en una hora i mitja, com a mínim, esmorzar i fer totes aquestes coses, perquè
la idea és que
d'una velocitat...
Clar, l'hora i mitja és el mínim.
El mínim.
Però la idea és que vinguin més aviat i n'hi ha que són molt més matiners i més o menys, depenent de la rutina de cadascun, doncs van arribar...
És que el que arribi al límit, us dic que no li dona temps, no. El número, el tal, la nutrició, el no sé què, dius, mare de Déu...
I multa, com arribis tard.
Dembélé necessita falta 4 horetes per fer tot això.
És que a mi el que més m'ha agradat precisament és això del número, que et serveixin el pinso en funció de lo que et toca. És com el bestiar, que tenen la seva ració, que els arriba al 40. No, tu marxa d'aquí, que ja has menjat. M'ha fet molta gràcia a mi.
Totalment.
Sí, jo agafaria 3 o 4 números i esmorzaria 3 o 4 vegades.
Però escolta, ens aniria bé o no? Jo crec que ens aniria bé a tots.
Ens aniria molt bé. Aniria molt bé.
Pel teu cos, això és el millor que t'anirà.
Jo tindria una mica de problema amb la màquina de greix aquesta del final, i aquí tindria un xic de problema.
Tots, potser tots.
Però jo amb la màquina del son.
Sí, jo també.
Jo
porto fatal. Jo de les hores efectives de son, potser en dormo una i mitja de set.
Sí, o el test de saliva, no? Que deies.
De les tres.
De les tres, aquest donaríem superalt.
Aquest el rebentaríem.
Aquí va, amb tot això ja va haver una gran revolució quan va arribar Guardiola el 2008, perquè fins aleshores hi havia una preparació física molt estàndard, estandarditzada a tot arreu.
De fet, perdona, Tramoledes ja treballava amb Pep Guardiola, també, si no recordo
correcte,
malament.
Correcte, sí, el tram final del primer mandat de Laporta. Després tot això va anar seguint més o menys amb l'any de Tito Vilanova, i se'n va anar a fer punyetes quan va arribar el Tata Martino. Ell venia doncs, amb una idea diferent, una preparació sud-americana que no era el que s'esqueia en aquell moment, i així va quedar molt evident. En el que va funcionar aquella temporada va arribar Luis Enrique, va tornar a implementar aquestes dinàmiques de treball, però va arribar un altre cop un entrenador que no estava acostumat a això, ha basat això, que era Valverde, es va tornar a perdre. I crec que és molt bo i positiu que es tornin a agafar aquestes dinàmiques, perquè és que els números així ho indiquen, i crec que és molt positiu, no només des d'un punt de vista grupal, sinó també que els propis futbolistes agafin aquesta rutina i aquesta dinàmica d'entendre que la professionalització va per això. I al final, quan els hi demostres amb dades, a dir, no, és que si fas tot això, veuràs que el teu rendiment serà millor, que no et lesionaràs. O sigui, inclús el que comentava Pedri aquí a l'entrevista, no? De dir, ostres, que bé, que una cosa que jo em pensava que em anava en contra, que aquestes activacions que ens cansaran més, al contrari, em va millor perquè estic més ben preparat, perquè no em lesiono. I crec que és un cercle molt important que tothom l'entengui i el comprengui.
I a nivell anímic, trobar-se bé implica moltes coses. Implica que no et menges el cap, implica que encara que tinguis competència, doncs estàs en condicions de poder lluitar per ser titular, implica ser més optimista, implica estar millor, i això doncs és clau a l'hora de posar-te a competir. Al final Xavi ja va avisar quan va arribar que caldria molta disciplina i normes, i que aquí qui no es pugés al carro es quedava baix. I és que ha estat així. El primer any doncs li va costar una mica, perquè costava adaptar-se a una situació nova, amb el que hi havia, amb canviar rutines al mes de novembre, competint, és tot molt, molt complicat. Imagineu-vos si haguessin... Jo moltes vegades em pregunto què hauria passat si Xavi hagués agafat les regnes d'aquest equip
el juliol
i vaja, i hagués pogut començar la temporada de zero. Probablement no hauria rebut tots els reforços que necessitava per una qüestió de temps, però tota aquesta part de la pretemporada te n'adones que realment és molt important.
Sí. Ara em venia al cap, és veritat, aquella frase de Xavi quan arriba, no? Jo crec en les normes, jo crec en, sí, no? En una sèrie de rutines, i ho ha portat exactament a la pràctica, no? Amb tot això que expliques.
I jo també, amb el fil del que diuen l'Anaïs i el Martí, també reflexiono molt a vegades quan sento, quan comprovem, no? aquest canvi de rumb, no? que ha imposat Xavi amb el seu equip de treball, etcètera, etcètera, fins a quin punt també es fa palès el poder que van tenir certs jugadors envers el que s'havia d'aspirar competitivament, amb el que s'havia de treballar el dia a dia, no? Eren un grup de jugadors que, com que ho havia guanyat tot, es pensaven que no feia falta, no?, tota aquesta feina i tot aquest sacrifici, i a cada bugada es va anar perdent un llençol, i al final el cubell no hi havia ni un mitjó desaparellat, no? I d'alguna manera també fa palès això, que ara de nou hi ha un entrenador que és qui té la paella pel mànec. No són els jugadors els que decideixen quines són les rutines,
fet,
i ara ens fa pal estar aquí a la Ciutat Esportiva fent no sé què.
Avui veurem el contrast, perquè avui tornarem a sentir Quique Setién, que ha fet un informe plus a Movistar, ara de seguida. Els documents més interessants d'aquest repàs que ha fet Quique Setién en la seva etapa al Barça els escoltarem aquí al Tu Diràs, però serà un bon contrast, no? Perquè ja hi ha hagut algunes anècdotes que ha filtrat a Movistar Plus a través de les xarxes que deixaven clar que no manava aquest entrenador, i que els jugadors feien el que volien, també, com diu la Marta, no?
És que també no és el mateix que et vingui Quique Setién que no pas que et vingui Xavi, és a dir, el pes de la importància que té un futbolista o un altre et marca molt l'autoritat que tu tens al vestidor i a mi, tots aquests futbolistes que d'alguna manera havien ajudat o havien contribuït a que es anés baixant el nivell, passava una cosa, que és que la Lliga Espanyola és una lliga que moltes vegades ha arribat a enganyar. Eren futbolistes tan extraordinaris, era un equip que ja estava fet i que tenia una inèrcia tan positiva i tan extraordinària, que el que passava és que d'alguna manera tu podies, no diré que guanyar la Lliga amb una mala galta, perquè això no seria cert i no seria just, però sí d'alguna manera que no et demostrava el teu nivell real. I que després et trobaves amb equips que et plantaven cara a Europa, tenies unes debacles que feien espantar. Però com que després venia el diumenge i tornaves a guanyar el partit de Lliga i anaves fent, doncs semblava que la cosa anava tirant, fins que va arribar un dia en què realment es va trencar tot, fruit del coronavirus, tot i que si ens mirem amb lupa ja aquell any el Barça ja va molt just a tots els nivells, i després és quan realment l'equip queda despullat i es nota que s'ha de canviar absolutament totes les rutines i totes les dinàmiques, no només els futbolistes, sinó també aquest treball que hi havia. Però, esclar, amb uns futbolistes que ja tenien doncs, una edat avançada i que eren molt veterans, intentar canviar aquestes dinàmiques costava molt. Hi ha hagut de venir Xavi i sacsejar molt el cirerer, perquè, clar, si mirem a la banqueta veiem a Piqué, veiem a Jordi Alba, i quan tu veus que hi ha tots aquests canvis és molt més fàcil que d'alguna manera tothom entengui que aquesta roda s'ha de... però que havia de canviar i que s'havia de canviar aquestes dinàmiques.
I que et vingui algú de l'experiència de Lewandowski, que sigui el primer que
s'apunti al carro.
Superprofessional, superrigorós, que encara més hores, saps?
Clar, precisament és això, és que el risc de l'arribada de Lewandowski era dir, ostres, a veure si et vindrà aquí a fer la jubilació daurada. I com que és tan bo, els gols igualment li cauran de les butxaques. Doncs no. Precisament és el primer que s'hi posa, i això és fantàstic.
Però és que és aquí on te n'adones que potser no depèn tant de les jerarquies dels clubs i de les autoritats, sinó d'un mateix, no? Perquè que arribi un jugador com Lewandowski, que poques coses no ha guanyat i que fa de tot excepte relaxar-se, també diu molt de la manera de funcionar d'aquest club en els últims anys.
Sí,
que
això...
jo crec que hi havia una política de la por instaurada des dels despatxos fins al camp, des dels despatxos amb la marxa de Neymar, començant a signar renovacions que no tenien cap mena de sentit perquè t'entra, ui, com se me'n vagi aquest, a veure què diran... I això es traslladava clarament a la gespa. Llavors, arriba aquí que se tient, que es troba amb allò, i què fa? Doncs no traurà el xiulet i es posarà... Perquè no li hauria fet ningú ni punyetero cas, i s'havia d'adaptar al que hi havia en aquells moments. Però perquè hi havia doncs, aquesta teoria de que jo ja ho he guanyat tot, a mi què m'has d'explicar, jo vaig sobrat i faig el que vull. Però és que Lewandowski també havia guanyat molts títols, i a mi em sorprèn aquesta cultura de l'esforç que ha portat cap aquí.
És diferent, sí, és diferent. Ara m'explica el tècnic, el Joan Ferrús, que l'any del Tata Martino hi havia asados gairebé cada mes.
I llibretes, no recordeu les llibretes del Tata Martino, que ara no va ningú amb llibretes.
Però ja em referia a la nutrició. A la nutrició hi havia...
Pues mira, llibretes i asados, clar, és que...
Ha canviat molt tot, no?
Afortunadament.
Sí, sí. I a més, mira, hi ha una frase de Pep Guardiola que sempre deia, no?, que quan tu vols imposar a un jugador una manera de jugar, li has de donar la solució, no?, de dir, mira, has de fer aquesta acció perquè llavors passarà això i serà bé per l'equip, no? I quan al camp els jugadors ho veien, deien, és que el Pep preveia aquella jugada. El Pep et deia, fes aquest moviment i ja veuràs com la jugada evolucionarà. Jo crec que això és el que passa també amb tot això que ens has explicat, Marta, no? És a dir, si tu vens una hora i mitja abans, si esmorzes el que et diem, perquè t'hem mirat les variables del teu cos, si fas aquest treball d'activació al gimnàs, si després et quedes a dinar, si fas fisioteràpia, rendiràs millor. I si el jugador comprova el terreny de joc, no? És quan s'ho creu i no se li fa pesat, perquè tot se'ns faria pesat anar al gimnàs cada matí, no?, per fer treball de força. Però és veritat que després té una conseqüència.
Clar, hi ha una part que és molt la confiança, no?, que s'ha establert, el vincle que hi ha entre l'estaf de Xavi amb el vestidor, amb tots els components de la plantilla, que és aquest treball de convenciment, i s'ha establert un vincle molt fort de confiança, i hi ha molta comunicació entre tots els departaments que depenen de Xavi, i tot això fa que hi hagi també un ambient, és allò que Xavi diu tantes vegades, és que som una família, no? També Xavi ha volgut imprimir això a la ciutat esportiva, i jo crec que també fent aquest sentiment de grup també ajudes a que tothom s'integri en aquestes dinàmiques, que el dia que tu no pots, potser el teu company t'estiri una mica més cap endavant, i després jo crec que en casos molt concrets, com per exemple el de Dembélé durant molt temps havia sentit que tenia companys doncs, que no confiaven prou en ell, tampoc tenia, era un nano molt jove i tampoc tenia unes directrius massa clares per molts intents que hi haguessin, no? I ara hi ha com una estructura i ell veu que realment allò funciona, que no només està millorant el seu rendiment, sinó que a més és que no es lesiona. I quan tu en el teu passat més recent tens un autèntic calvari en el teu historial, doncs jo crec que és que al final és gairebé com... És com una demostració empírica que allò que t'estan dient que facis és la clau del teu èxit a curt termini, no? I per mi Dembélé, per exemple, és un dels casos com més subratllables,
o sigui,
no?
Ell ho ha reconegut. He estat 4 anys
sí,
que
he perdut el temps. Sí, sí.
Fent una autocrítica que a mi em va semblar brillant i molt necessària, d'una sinceritat que tampoc no estem massa acostumats.
Sí, no? La cartera no la va perdre, això en principi...
Això en principi està en ordre. Està en ordre.
Però també hi ha una cosa molt important en tot això, que és la clau de volta. Vale, físicament estàs molt bé i tal, però l'equip sap i és conscient, els jugadors ho veuen, que aquí es pot tornar a guanyar.
Clar.
I quan veus que les coses funcionen, que tu no et lesiones i tal, però a més, ei, que la pilota entra, ei, que... Vale, perds contra el Bayern, però que li plantes cara i que si no arriba a ser per mala sort, aquell partit el pots guanyar. Això també et motiva.
11 i 10 de la nit, estem pendents de les molèsties de Koundé i de Memphis, que han abandonat els partits amb França i amb els Països Baixos per molèsties. També a veure si el canvi de De Jong al descans ha estat per alguna molèstia o no. Durant tot el... Tu diràs, n'estarem pendents. Però és que tenim una notícia d'última hora que em sembla molt rellevant i que procediré a llegir. És un comunicat de la Federació Espanyola de Futbol. Compta amb l'embolic. De fet, ja ho vam apuntar-ho amb tot el que va passar amb Jorge Vilda, seleccionador femení d'Espanya. Tot el que va passar amb les jugadores, amb aquella concentració, amb el que es va filtrar la premsa d'algunes capitanes que no estaven contentes amb la feina de Jorge Vilda, que creien que s'estava perdent el temps amb Jorge Vilda a la banqueta i que demanaven un canvi, un entrenador que modernitzés una mica la selecció espanyola femenina per intentar guanyar campionats, perquè hi havia molt bona matèria primera, no?, a la selecció espanyola. De fet, si no estigués lesionada, Alexia Putellas lideraria aquesta selecció espanyola. Doncs bé, al final va haver-hi aquelles rodes de premsa, es va baixar una mica el to, Jorge Vilda va dirigir els enfrontaments, però ja vam dir, compte què pot passar amb la pròxima convocatòria. A veure si algunes jugadores renuncien o no a la selecció, veient que la Federació Espanyola de Futbol ha dit que Jorge Vilda seguirà sí o sí. Doncs bé, la Federació Espanyola acaba de fer un comunicat que diu: "Hoy hemos recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina. Casualmente, los 15 correos tienen la misma redacción. En ellos se manifiesta que la actual situación generada las afecta mucho de forma importante en su estado emocional y también a su salud, y que mientras no se revierta la continuidad de Jorge Vilda, renuncian a ir a la selección española. 15 jugadoras no aniran en la pròxima convocatòria de la selecció espanyola femenina mentre, diu el comunicat, no es reverteixi aquesta situació." I la Federació Espanyola continua el comunicat i diu: "La federación no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador y de su cuerpo técnico. Tomar estas decisiones no entra dentro de sus competencias." Per tant, guerra oberta, ara ja sí, entre la federació i les jugadores i el cos tècnic amb Jorge Vilda al capdavant. Déu-n'hi-do, no?
Doncs depèn de qui no vagi, tenen un problema. I 15 jugadores té pinta de que alguna, més d'una, de dues i de tres, serà...
Mira, no són poques, eh?
Acaba el comunicat, que s'especifiquen moltes més coses, però el comunicat diu: "Las futbolistas que han presentado su renuncia", és a dir, aquestes 15 jugadores que han presentat la seva renúncia a la selecció mentre no facin fora Jorge Vilda, "únicamente podrán regresar a la selección española si assumen su error y piden perdón." Això és el que diu la Federació Espanyola.
Perquè escoltar-les una mica no...
No entra en els plans de la Federació.
Hola, Joan Poquí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Has acabat les cròniques ja?
Que no em parlis, vaya piltrafa, vaya tronxo...
Vens enfadat amb els virus FIFA.
Vaya tostón, i a més amb dos lesionats del Barça, un segur i l'altre que no ho sé.
Sí?
Frenkie de Jong s'ha quedat al descans al vestir la segona part.
No, Koundé i Memphis tenien molèsties.
No, Memphis molèsties no. Memphis s'ha tirat a terra, he vist el partit, s'ha assegut a terra tocant-se el discutibial de la cama esquerra.
Sí.
O sigui, oblida't de molèsties.
Però ha marxat pel seu propi peu.
Bueno, home, sí, clar, sí, sí. No li han amputat la cama, no?
Però, Memphis però... tindrà alguna cosa muscular.
Xungo.
Perfecte.
I De Jong, suposo que per precaució.
Koundé ja veurem.
Koundé no ho sé, Koundé no ho he vist. He sentit que ho comentaven els companys, però no ho he vist. he vist això, l'alegria que el tiet Luis ha guanyat i l'altre, pues...
El tiet Luis.
Polònia 0, Països Baixos 2 amb el tiet Luis, Luis Van Gaal. Bé, què us sembla aquesta notícia d'última hora? Jo estic al·lucinant amb el comunicat de la Federació Espanyola, em sembla impropi d'una federació, no?, que no escolti, com diu la Marta, a les seves jugadores. Que no és una o dues, són 15 futbolistes avui, diu.
Jo aquí tinc sentiments contradictoris, perquè d'una banda entenc que el seleccionador no m'ha caigut de mai, aquest, el Bilda, entenc que si tantes futbolistes tenen alguna discrepància per algun motiu ha de ser, però d'altra banda també entenc que no és bo que les jugadores, en aquest cas, i això val per jugadores i jugadors, es dediquin a treure-hi posar entrenadors. I per tant, entenc que deuen tenir motius per actuar d'aquesta manera, però també entenc que els entrenadors, insisteixo, no els han de posar a treure els jugadors.
Sí, és veritat, però també és veritat que quan et trobes a 15 jugadores que t'estan dient que tens un problema, que ja fa temps que ho estan dient, perquè aquest no és el primer intent que es fa per parlar de Jorge Bilda. Et mires també com va arribar Jorge Bilda a ser seleccionador espanyol i veus que doncs, hi ha certs entorns que van afavorir que hi anés amb mèrits doncs, més aviat... Vaja, que no són els que s'apliquen en el futbol professional. No?
Vull dir, per masculí, criteris...
Masculí.
Masculí,
masculí, clar, masculí, sí, exacte, futbol professional.
És que estem entrant
masculí, perquè estem,
terreny.
Sí, sí. Estem entrant... Sí, sí, és veritat. Masculí, doncs clar, també penses, val, d'acord, les jugadores no han de posar ni han de treure ningú, 100% on s'ha de signar. Però els amiguismes tampoc haurien de col·locar els entrenadors on els col·loquen. No, ens ho hauríem de mirar una mica.
I que potser hi ha etapes que s'han acabat ja.
No, no? I que la selecció, o sigui, el futbol espanyol està fent passos endavant amb el Barça com a pioner de moltes coses, s'està evolucionant i potser la selecció espanyola i les seves jugadores, per la qualitat que estan assolint, necessiten el millor seleccionador possible. De fet, la pregunta és, Jorge Bilda és el millor seleccionador possible,
Marta,
que poden tenir aquesta generació de jugadores?
Amb el que has explicat avui...
Perdona, no és el millor seleccionador possible i la trajectòria d'aquest senyor ho demostra. Però, insisteixo, jo sempre en un conflicte entrenadors-club per sistema, la meva malaltia personal, m'inclino a situar-me en contra de qualsevol rebel·lió de vestidors a nivell professional.
Però tu has de veure que les rebel·lions tenen un context porten molts anys amb aquest context.
Si tenim aquesta rebel·lió aquí...
Però és que sense les jugadores no tires,
Ha hagut una presumpta rebel·lió a Can Barça i sempre acaba amb el canvi d'entrenador, home, doncs arriba un moment que dius...
Però és que en el moment en què les jugadores veuen que el seleccionador no els hi agrada, no els hi dona les eines que necessiten... Bueno, ja ho estan fent. Mira, 15 jugadores. Molt normal no és que d'una planta i a 15 jugadores et diguin
molt normal,
que no volen tornar.
Disculpa,
molt normal
disculpa,
no és.
Entenc el que dius, però també entenc el que jo dic jo. Molt normal no és que una plantilla demani destitució d'entrenador, entrenadora o...
Aquí, pel que m'ha explicat a RAC1 i sabem, és que un cop passa l'Eurocopa, les jugadores de bona fe van a la federació i els diuen, escolta'm, estem perdent una oportunitat de fer coses grans. I això lliga amb el que ens ha explicat avui la Marta, aquest informe de com treballa el Barça de Xavi. Les jugadores creuen que s'ha de modernitzar la feina dels entrenaments i de joc que fan amb la selecció espanyola i creuen que Jorge Bilda no és l'indicat i el que fan és anar a la federació i dir, escolteu, aquest senyor porta des del 2014 aquí, no costaria res ja fer un canvi, buscar una cosa nova, modernitzar els entrenaments, créixer com a equip i intentar guanyar una Eurocopa o un Mundial algun dia perquè tenim matèria primera important. I això és la primera polèmica que hi ha en l'última aturada. A partir d'aquí la federació es planta i es posa del costat de Jorge Bilda i avui ha arribat aquest pols. És una guerra en tota regla, això, absolutament.
A mi em sobra el comunicat, el to del comunicat, sí. Em sembla molt despectiu cap a les jugadores. Sí. Pots defensar el teu seleccionador perquè és la teva elecció personal, però crec que no cal faltar el respecte d'aquesta manera. Hi ha molts comentaris, el casualment redactat i tot això, crec que s'ho haguessin pogut estalviar perfectíssimament. Dit això, és un conflicte que acabarà tard o d'hora amb Bilda fora de la selecció, però que mentrestant s'anirà cobrant víctimes. Estic d'acord de base amb que en un conflicte futbolistes seleccionador s'ha de, o d'entrenador en aquest cas, doncs, que va bé que la institució defensi el seu entrenador, Però jo diria que hi ha masses inputs aquí com per no obrir els ulls.
És que ara que dius això, i a més, és que el comunicat és una mica llarg, diu, de acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre 2 y 5 años de inhabilitación, diu el comunicat.
Van treure l'Emili, però no la selecció.
Diu, la federación, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, deja claro que no las llevará a este extremo ni las presionará. Directamente lo que haremos es no convocar a las futbolistas que no deseen vestir la camiseta de España. Perquè així no les puguin
sancionar. Cau una mica de caspa, trobo, en aquest comunicat. Hi ha una mica de...
La federació contarà únicament con futbolistes comprometides, aunque tenga que jugar con juveniles, a partir de ahora, diu. Este hecho ha pasado de ser una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. La selección es innegociable. Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito español y en el ámbito mundial. El presente y el futuro de España está en el potencial de las categorías inferiores y de jugadoras que este mismo verano ya se han proclamado campeonas del mundo sub-20.
¡Arriba, arriba, España!
¡Arriba!
¡Coño,
arriba!
¡Coño! 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 ¡Coño!
Mira, teníem nosaltres...
Teníem nosaltres... Tallant la cinta.
Dos especialistes d'urgència que hem trobat ara mateix. El Marc Andrés, un dels nostres homes del futbol femení aquí a RAC1. Hola, Marc.
Hola, bona nit, Aleix.
Bona nit. I el David Menayo, company del diari Marca, especialista també en el futbol femení espanyol. Hola, David.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te has quedado, David, con el comunicado? Ahora lo leíamos, increíble, ¿eh? ¿La guerra?
Sí, sobre todo por, como decíais, un poco por leyendo un poco entre líneas, ¿no? El mensaje que manda la federación. No me sorprende tanto la actitud de las futbolistas, porque ya lo comentamos cuando
sí.
Surgió todo esto, que solo había dos formas de hacer. Una era pues recular hasta aceptar que iba a ser Jorge Vilda y sus métodos los que estarían sentados en el banquillo hasta que el presidente de la federación quisiera, y otra era pues optar a ser consecuentes con sus planteamientos y con sus convicciones, y así lo parecen ser, así que no me sorprende el comunicado, sí un poco el leer entre líneas y el dividir, ¿no? Habían mandado un mensaje de unión. Yo creo que esto es totalmente, claramente, una desunión, primero del vestuario y segundo una fracción de, no hay que recordar sin dar nombres, una parte muy importante de la selección española con el seleccionador y con la federación ya directamente.
Pero son 15 mails, dice el comunicado, 15 jugadoras de las 23 de la última convocatoria, es decir, casi toda la, ¿no? Casi toda la convocatoria.
Sí, a ver, creo que se habló también en su día de que eran jugadoras del Barça. Ahí hay más que jugadoras del Barça, evidentemente, en esas 15.
Claro.
Y también se habló de unión y que no había fricción y recalca que son jugadoras, pero no las del Real Madrid. Al final me parece que desde el propio comunicado se está haciendo enfrentar a futbolistas por algo que debería ser por el bien común. Y creo que en esa lucha... Por lo menos las 15 que han renunciado sí que están.
Ja. Marc, què et sembla tot plegat?
Bé, evidentment el comunicat agafa per sorpresa, és a dir, almenys el to del comunicat, el moment... Però era una cosa que si haguessis posat a les travesses que anava a passar, jo crec que tots ho haguessin firmat, de dir sí, és que això passarà. D'una manera o altra, algú renunciarà a la selecció, i vam veure en entrevistes que Jorge Vilda no seria... Vam veure també per els missatges, potser indirectes, que anava enviant Luis Rubiales més enllà de renovar Vilda abans de l'Eurocopa. Doncs per aquesta part tampoc passaria. Per tant, havia de passar alguna cosa de la part de les jugadores, i això és el que ha acabat passant. Ara, el tema del comunicat és, bé, és surrealista, almenys el to del comunicat, i em fa bastanta gràcia, i per dir-ho d'alguna manera... que la Federació Espanyola parli de que convocarà gent compromesa i, si fa falta, doncs jugarà amb juvenils, i parla del gran nivell de les categories inferiors. Bé, potser és una Federació Espanyola qui se li ha de recordar que noms com Patri Jarro doncs van ser subcampiones del món sub-20, gent com Alexia Putellas doncs va guanyar una Eurocopa amb una categoria inferior, diria que era la sub-19, però potser m'equivoco. És a dir, totes les jugadores, o la gran majoria de jugadores que estan ara mateix a la selecció espanyola absoluta, són futbolistes que ja han guanyat, saben el que és guanyar, saben el que és jugar finals mundialistes europees amb les categories inferiors. On no han jugat aquestes finals o aquestes eliminatòries? Amb l'absoluta. Qui era el seu entrenador? Doncs el que segueix estant ara.
Ja. Clar, és que hi ha un mundial de futbol aquest pròxim agost, l'agost del 23. ¿Esto, David, cómo se va a solucionar? Porque ¿qué va a ir convocando juveniles Jorge Vilda y se va a ir con juveniles al Mundial? O sea, es el que tiene las de perder, ¿no? Ahora mismo Jorge Vilda, aunque la federación diga que no en este comunicado y que se ponga a favor otra vez el cuerpo técnico.
Sí, yo desde el primer momento pienso que esto no se va a acabar hasta que Jorge Vilda deje de ser seleccionador español, porque siempre va a tener la mosca detrás de la oreja, bien porque a quien convoque, bien porque deje de convocar. Entonces, al final, creo que la fracción tiene una incógnita y es la de Jorge Vilda y él es la clave. La federación se empeña en seguir con el mismo seleccionador porque entiende que es la forma de que no aceptar lo que ellos llaman chantaje por parte de las futbolistas, y las futbolistas evidentemente están a la contra. No sé tampoco las que seguirán o las que irán si están en la misma dinámica. Hablan ahí de incluso de juveniles. Habría que ver también las condiciones en las que afrontan o las que afronta España un mundial en la que en teoría iba de favorito, ¿no? Y entiendo por parte a las futbolistas, digo, se está hablando aquí de reivindicaciones. Una de las reivindicaciones o promesas que hizo la federación, entre otras cosas, era adornar o reforzar el staff, ¿no? Y ayer, creo, o antes de ayer, creo que mandó un comunicado la federación con los nuevos refuerzos, fichajes del staff. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque no son refuerzos, al final son reubicaciones. Hay gente que está duplicando el puesto y gente que ya viene trabajando en la federación desde hace tiempo, meses e incluso años, como es el caso de la guardameta de porteras en categorías inferiores. Entonces, al final, creo que las futbolistas también se pueden ver que son palabras vacías las que les llegan por parte de dentro. Entonces, al final, entiendo que estén cansadas, entiendo que es un pulso. Luego se quejan de...
Bueno, perdona, David, y que son valientes porque...
No, sobre todo son valientes.
Se la están jugando porque, como dice el comunicado, es verdad que la ley dice que si ahora la federación les da por convocarlas y no aparecen, las pueden inhabilitar. O sea, se la están jugando a todo o nada.
Y además que, digo, hay precedentes. Evidentemente no de este plante tan grande y tan histórico y es un pulso, creo que incluso hecho público, pero sí hay precedentes de jugadoras que se plantan para poder cambiar el estatus establecido. Después del Mundial del 2015 se plantó la selección entera, 23 jugadoras, pidiendo la dimisión del seleccionador y pidiendo sobre todo cambiar el apoyo al fútbol femenino por parte de la federación. Lo consiguieron y eso tuvo sus víctimas. Quieran o no, y el ejecutor fue Jorge Vilda, hubo jugadoras que una tras otra fueron cayendo. Y podemos hacer acopio de convocatorias y de análisis y podemos debatir si estaban jugadoras para poder ir a la Eurocopa del 17 o no. Entonces, al final, no es la primera vez que Jorge Vilda se planta con jugadoras o la federación se planta contra jugadoras por este tipo de reivindicaciones. Es verdad que ahora, evidentemente, no solo son 15 jugadoras muy importantes, que también le ha faltado decir eso en el comunicado a la federación, son jugadoras muy importantes que, como decía Marc, lo han dado todo, no solo en categorías absolutas, sino también en categorías inferiores, y que deberían liderar a esta selección para ir a un Mundial.
Sí.
Con Jorge Vilda está claro que no quieren ir. Pues igual habría que buscar una parte, una solución B. No aceptar el chantaje, como dicen ellos, sino llegar a sentarse y poner una solución. Y creo que en eso la federación no está de acuerdo. Desde el primer momento se ha cerrado en banda y lo único que quiere es mantener a Jorge Vilda, cueste lo que cueste.
Sí, sí.
Porque llevar a juveniles a la selección es cueste lo que cueste.
Sí, España esto de dialogar no tiene mucho. Imagínate la Federación Española, ¿no? Aquí lo sabemos bien. Lo sabemos bien aquí en Cataluña, que lo del diálogo y sentarse es complicado. La última convocatoria era Sandra Paños, Lola Gallardo, Misa Rodríguez. Claro, es que son noms tops. Irene Paredes, Mapi León, Leila Wahabi, Andrea Pereira, Iván Andrés, Ona Batlle, Olga Carmona, Ollane Hernández. Claro, aquestes, la majoria s'han plantat. Jenny Hermoso, Patrick Guijarro, Irene Guerrero, Laia Alexandri, Teresa Velleira, Claudia Zornoza, Mariona Caldantey, Esther González, Alba Redondo, Lucía García, Atenea del Castillo i Amayur Sarriegi. Aquesta era la convocatòria de 23, l'última, la de fa unes setmanes.
Diu que les del Madrid no. Les del Madrid no es planten, no han dit. Per tant, seran, jo entenc, seran les del Barcelona, igual les de la Real. Hi havia una jugada de la Real que...
I de l'Atlètic Club, també, de les del United, la Ona Batlle, també estava per aquí.
Jo crec que van convocar una de la Real.
Sí, i la Mayur Sarriegi.
I no la va posar pràcticament res.
La del Madrid, ¿los del Madrid está confirmado esto, David?
Según mi compañero José Félix Díaz, que es quien firma la información, no hay jugadora del Real Madrid en esa firma.
Vale.
Ni Alexia Putellas tampoco.
en esas 15. Bueno, Alexa no había ido convocada, pero bueno, podría haber hecho, sí. Déu-n'hi-do, Marc, com ha començat la temporada del futbol femení? Entre les àrbitres, reclamant i reivindicant un sou més just. Ara les targetes grogues, que em sembla una barbaritat, el que volen fer pagar per les targetes. Ara això de la selecció espanyola. Déu-n'hi-do.
Sí, i bé, deixa'm dir un parell de coses. Això, d'una banda, el tema que no estigués Alexia, doncs també es pot entendre perquè és un email que, segons tinc entès, s'envia per la propera convocatòria. Per tant, doncs una futbolista que està lesionada i no espera igualment en aquesta convocatòria, doncs no l'ha enviat. Això és el que entenc des de la meva part. I de l'altra, tu comentaves, Aleix, alguns problemes que hi ha hagut, i bé, recordem, bueno, és una informació que ha avançat aquest matí al diari Ara, la Laia Bonals, i que demà comencen les negociacions pel conveni col·lectiu de les jugadores.
Sí,
que
sí,
va...
sí.
És veritat que en aquest cas la federació no hi ha d'estar involucrada, però igualment és una altra cosa que comença. Però bé, quan parlem de futbol femení, bé, jo em refugio a la frase de no és una pel·li de bons i de dolents, sinó només de dolents, però és bastant fàcil saber qui és el gran dolent de la pel·lícula, perquè és que intentes veure, per dir-ho d'alguna manera, la bona intenció de la federació i amb tot el respecte no es veu enlloc. I mirant a la selecció, clar, és una selecció que el 2017 no passa de primera eliminatòria perquè acaba els penals. El 2019 cau també la primera eliminatòria al Mundial. I passi el que passi a l'Eurocopa, sap que ja té el seu seleccionador renovat. Per mi aquest és el primer senyal que explica que els resultats són igual, que el rendiment és absolutament igual, que aquesta persona és la persona que ha de liderar la selecció durant els anys que vulgui i que té carta blanca per fer una mica el que li vingui de gust. I aquí comença, jo crec, l'espiral definitiva que ens ha portat fins a aquesta situació on, bé, la convocatòria serà molt diferent perquè recordem que el dia 6, si no m'equivoco, i l'11, Espanya té amistosos. Per tant, ja d'aquí molt poquet tenim una nova convocatòria i bé, no m'estranyaria gens que noms blaugranes doncs n'hi haguessin un i un ja m'estic passant.
Ja, ja. Bé, ho veurem. Escolta, Marc Andrés, David Menayo, gràcies per aquesta trucada d'urgència. Un abrazo. Vamos siguiéndolo, David.
Un placer, chicos. Hasta luego.
Adéu.
Adéu, Marc.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
I no hi va haver un Mundial que va haver un robatori per part dels Estats Units? Crec que va ser el del 2019.
De femení, m'estàs dient?
Sí. Que els Estats Units va eliminar...
Sí, a l'1-2.
Amb un robatori escandalós.
A 1-2, que s'avança amb gol de Jenny, que fa un gol a Jennifer Hermoso, sí, no és aquell? Sí.
El Mundial de França.
A 8-10, no? Sí, a 8-10, és això, sí. Diria que sí. Per què? Que ara recordo...
Home, no, perquè tampoc és el que t'elimini la primera ronda. Si t'elimina els Estats Units, t'elimina el millor equip del món.
Sí. Sí, va...
Però, bueno, jo... és igual, és un matís.
No, jo crec que va més enllà. Ja hauria pogut passar, sí, però... Ara que parlàveu de l'Alexia, recordo que el dia que va haver-hi aquella roda de premsa amb les capitanes davant, amb la cara d'Irene Paredes, que jo crec que ho deia tot, i que probablement és una, vaja, segur que és una d'aquestes 15 jugadores, l'Alexia va penjar un post, no sé on era, si a Twitter, a Instagram, deia Irene Paredes contigo siempre, vull dir que jo crec que en certa manera l'Alexia s'ha posicionat amb tot aquest... conflicte, encara que no ho hagi fet via mail d'una manera notòria, oficial i pública, perquè està lesionada i vaja, ho ha explicat ara molt bé el Marc, però crec que ella no és aliena a totes les coses que estan passant amb la Federació Espanyola.
Sens dubte, sí.
De totes formes, jo, Jorge Vilda, us ho dic de veritat, a mi em passa això, o a qualsevol persona...
És que no agafes i te'n vas.
És que dius, no em vol ningú, me'n vaig, perquè està clar que aquí no puc, què vol dir juvenils i cadets i vinga tothom ara aquí a jugar... A futbol, si no et sents recolzat, ostres, ha de ser molt difícil, no?, també, entrant en aquestes condicions.
Per mi la federació s'equivoca amb aquest comunicat i el que va fer la de la convocatòria, perquè és que ara té les de perdre.
I parlar de xantatge és...
Perquè Jorge Vilda no podrà continuar si volen que la selecció espanyola sigui potent i vagi a un Mundial a competir. I llavors tenen les de perdre. Ara ja la Federació Espanyola ja ha demostrat com és, no? Doncs això, amenaçadora i contundent amb les jugadores sense voler escoltar-les. Bé, era una notícia d'última hora, la volíem compartir i analitzar amb especialistes com el Marc Andrés i el David Menayo, i ara seguirem parlant de moltes altres coses. Per exemple, farem una pausa i tinc una sorpresa que explicarem aquí a la taula del Tu diràs i als nostres oients.
Quina alegria.
Una sorpresa?
Sí, estigueu atents. Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Professional. A Bricomart estem al teu costat. Per això t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomart.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador. El nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som
més
1.
Bona nit. En els 3 sorteigs del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
el 188, el 121 i el 871.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei.
RAC més 1, podcast.
Bé, mira, doncs l'espai és aquest, què et sembla?
M'encanta, crec que l'hem trobat, està perfecte.
De fet, era l'antic escorxador de Marata, mira què et dic.
M'agrada això, m'agrada.
Mira, per allà em sembla que hi ha l'equip i tens un micro.
Ah, mira, doncs aprofito i el provo, eh? Provat, sí, un... Això, ho haurem de posar a punt, eh?
Escolta'm, però això per què voleu?
Això, n'estem preparant una de ben grossa a RAC més 1, ja veuràs.
RAC
1.
Tots som
més
1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega. Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Sis minuts, passen de 2:15 de la nit aquí compartint taula. Avui amb Joan Poquí, Anaïs Martí i el Martí Molina també, amb la Marta Ramon, després d'aquest informe que ens ha presentat del laboratori de Xavi Hernández, que ja podeu recuperar a través de la pàgina web racu.cat i també a través de les xarxes socials, si voleu saber tots els detalls de com treballa l'estaf tècnic de Xavi Hernández, de com cuida els jugadors. I la sorpresa, atenció, la sorpresa. Dijous vinent farem un programa molt especial. De fet, l'últim dijous de cada mes obrirem les portes del Tu diràs. Tindrem públic aquí a l'estudi. Que us fa il·lusió o no tenir molt públic a l'estudi? Molta, eh? Veure la gent, com fem la ràdio en directe, eh? Veure l'Anaïs, el Poquí, ja sí, que riurem molt.
A nosaltres ens fa il·lusió. Ells, a mi no crec que ens faci cap il·lusió.
Tenim la tribuna plena, per tant, no envieu més correus a tudiras@racu.net perquè tenim ja les 20 cadires del públic absolutament plenes.
Els que vulgueu venir, doncs estigueu atents a l'últim dijous del mes d'octubre, que tornarem a obrir les portes del Tuiràs. Però és que, a més, l'últim dijous de cada mes, en públic aquí a l'estudi, muntarem un show al tram final del programa. Farem un concurs. Concurs radiofònic. Serà aquest dijous, la setmana que ve, la primera edició del gran concurs del Tuiràs. Un concurs que tindrà, evidentment, preguntes esportives. Eminentment seran esportives, però pot passar qualsevol cosa perquè aquest concurs radiofònic l'estan creant, l'estan parint Xavi Puig i Eduard de Batlle, Mama Por. Si voleu participar al concurs que farem dijous que ve aquí al Tuiràs en públic, envieu un correu a tudiras@racu.net i especifiqueu: m'agradaria participar al concurs. Evidentment, hi haurà premis pels dos concursants. Pel perdedor hi haurà premis i pel guanyador hi haurà un megapremi, també. Per tant, dijous que ve, festa grossa, aquí el Tuiràs. Ja portarem alguna cosa per picar, si voleu, no? O...
estaria bé.
Per veure, si, home, si ja portarem alguna cosa.
Bé.
Dijous que ve, públic i el gran concurs del Tuiràs, la primera edició. Si voleu participar al concurs, tudiras@racu.net. Durant aquesta setmana triarem els dos participants. A veure, del virus FIFA. Martí, ara llegia el company Agraf. Ara anirem a França un moment, perquè ha passat de tot en aquest França-Àustria. El company Agraf, Benallat, de Bein Sports, el coneixeu bé, segueix l'actualitat del Barça.
Sí,
Dembélé se ha ido con molestias en los gemelos, també, del França-Àustria. I això que ha entrat al 78, ja ha jugat només 12 minuts. Per tant, ara trucarem a França, a un periodista francès que ha estat veient aquest partit en directe i que ens expliqui què saben de Jules Koundé, que ha marxat amb molèsties, i si ha passat alguna cosa o no amb Dembélé, que ha jugat 12 minuts i diu la Graf Benallat que també ha marxat amb certes molèsties als bessons. Déu-n'hi-do, virus FIFA, no?
És absolutament desesperant, perquè a més veníem d'aquesta de rectitud, control, planificació, tot establert, tot planificat, tot quadrat, i parlàvem de les bonances de que bé, que funciona al nivell físic no sé quantos, i és com si has fet un salt sense paracaigudes. I t'estimes, però és que són molts casos. Sempre hi ha el risc que algú caigui, però és absolutament... Vaja, el qualificatiu ara mateix és impresentable.
Jo, com que sóc de sèrie, ja sóc contrari a aquesta mena de circs en aquestes jornades durant la temporada. Crec que el futbol de seleccions, ho penso des de fa molts anys i ho hem comentat molts cops, però ho tornaré a repetir, s'hauria de concentrar en dos moments l'any, un, si vols, el mes de desembre, si vols, quan acaba la temporada en els països que fan l'any natural, i un altre, claríssimament, a l'estiu, que les competicions de clubs acabin el 31 de maig i el mes de juny, i si vols, la primera quinzena de juliol, serveixi per seleccions. Un any Eurocopa, l'altre any Mundial. Un any classificació per l'Eurocopa i l'altre any classificació pel Mundial. I oblidar-se d'aquestes mandangues i aquestes cuchipandes i aquestes tocades d'ous, que són xixinaus.
Saps per què? Perquè si no hi ha les aturades, pots anar jugant més jornades de Lliga i redueixes el calendari.
A més, aquest any, per la mamarratxada aquesta de fotre el Mundial per calés el mes de novembre, perquè és per calés, ho fan perquè algú s'ha omplit les butxaques, has de compactar tota la temporada de clubs, perquè juga una setmana sí, setmana també, tot seguit la Champions, quan abans eren 15 dies entre partit i partit, no, ara tot seguit. I després, al mes de novembre, de repente trobes mes i mig que s'atura la competició que t'interessa a tu, que ens interessa a la gent normal, que ens interessa, i... es passen a fer un Mundial en una època que no hi ha ni el Tour de França ni l'Open britànic, o sigui que t'hauràs de fotre jo que és el què. M'entens? Seguir aquestes cuchipandes, insisteixo. I donar pel sac amb el tema físic, amb el tema d'exprem als jugadors. El Mundial s'ha de jugar quan toca, i quan toca és el juny. I no fer aquesta mamarratxada...
Què et sembla la Supercopa d'Europa que es vol jugar en format Final Four?
Doncs no em sembla malament.
El 2024,
no em sembla malament, perquè és dels clubs que són els que paguen tot el tinglado i que són els que han de fer aquest tipus de negocis. Ja està.
Qualsevol li porta la contrària, saps?
No, a veure què diem.
Venga. Mira, que jo estava pensant que era Dembélé, que espero, evidentment, que no sigui greu, ara potser tindrà temps d'estar amb la seva filla, no?
Sí.
Perquè mira,
és un bon debat, avui.
Va ser per l'altre dia...
M'ha agradat l'article de l'Heredia, avui, a La Vanguardia, m'ha agradat l'article de l'Heredia sobre
això. És que el tema dona per reflexionar una mica sobre com està muntat el sistema, eh? Que un jugador de matinada, sigui pare, se'n vagi a jugar... un partit de futbol com a titular, encara presumim de que així som professionals i després se'n vagi en França, Déu-n'hi-do amb el que està costant que la societat sigui una mica més igualitària en el sentit de les baixes per paternitat,
sí,
no,
perquè
està,
la mare,
no està malament.
Sí, perquè la mare no ho podria fer, això.
No,
la mare
no.
Futbolista no ho podria fer,
no,
això,
no? No, i a més a més entenem que és el que toca, no? Vull dir, quan una dona s'agafa una baixa per maternitat és perquè toca, no? Això és el que hi ha. L'altra banda no ens ho plantegem. Vull dir que mira, no hi ha mal que no venga.
També li va passar a la Irene Paredes, que va ser mare i em sembla que no va fer... Va seguir jugant amb tota normalitat la temporada passada, no? Quan va ser mare, la seva parella va ser mare i la Irene Paredes va seguir jugant.
De bessones, no? De bessons, no?
Sí.
Es van suportar la celebració.
No, si el debat jo, és genèric...
Jo és que el debat aquest m'ha agafat... Ho sento, m'ha agafat per sorpreses i no m'esperava que hi hagués un debat al voltant d'això. Entenc que si Dembélé va jugar dissabte, va ser...
Sí.
Va jugar amb consens amb la seva dona. O sigui, si no... O sigui, no crec que el Barcelona l'obligués a jugar.
No, jo no he dit
això.
Jo de
Dembélé m'espero qualsevol cosa,
Ella es va oferir a l'entrenador.
I l'entrenador va dir que sí.
Li va dir que havia dormit poc, però que...
Jo això, és a dir, m'agradaria saber les hores de son que porta Dembélé.
No, Laura Ring.
Que ha sigut pare o mare ho sap, que les primeres setmanes es dorm molt poc. Vaja, no crec que Dembélé, per més professional que sigui del futbol, etc., doncs sigui una excepció. Entenc, vaja, vull suposar.
Jo crec que si va jugar, ho devia... O sigui, don per fet, o donava per fet en aquell moment, després va sortir i ja no sé què pensar, la veritat, que estava consensuat amb la seva parella, amb la seva esposa. Entenc que va ser així, home, si no que és un escàndol que la deixa tirada i se'n va. Però jo entenc que si va jugar és perquè ho va parlar amb la seva esposa li va dir, pues vés a jugar.
Un futbolista del Barça que va ser pare un dia, doncs, a una pregunta, escolta'm, però tu acabes de ser pare i tal, i els nens, diu, la seva resposta és molt carca, molt absolutament demacrable, però va ser, bueno, ja tienen su madre. La mentalitat que
això,
a vegades...
Això
la mentalitat amb la que la gent afronta a vegades també de situacions és molt...
Però clar, jo no sé si Dembélé ha actuat així.
És que hi ha coses que queda el debat de dir si hauria de ser obligatori, ja no de si tenen dret a agafar-se, és que hauria de ser obligatori. I des del meu punt de vista, però jo potser m'ho miro des de perspectiva de... des d'un altre.
Escolta, segurament... que al final que cadascú fa el que vol a casa seva i arriba als pactes al que... Jo no sé quina conversa va tindre Dembélé amb la seva dona, simplement que crec que és un debat que s'hauria d'obrir i que no hauríem de normalitzar que els jugadors doncs, acabin de ser pares i se'n vagin a jugar un partit de futbol, perquè em sembla que no és el que toca, sincerament, i perquè en el moment en què s'està avançant intentant que tothom tingui unes baixes que siguin iguals, doncs no sé fins a quin punt aquest tipus de situacions acompanyen. A partir d'aquí que cadascú foti el que vulgui, només
però,
faltaria.
Però jo tenia entès, jo no sóc pare encara, per tant no
jo tampoc.
Molt, però jo tenia entès que era com obligatori agafar-te les 6 primeres setmanes de les 16, no?
Això. No, jo vaig ser pare, la Mili feia marc, amb un arc, feien així, i tiraven. Jo amb la Laia vaig tenir 3 dies de baixa.
Hòstia, que injust.
I amb el Joan crec que en van ser 5. Sí, no dic que estigui bé ni molt menys, però clar, és el record que jo tinc de la meva paternitat, que no estic dient que és el que hagi de ser.
No. Deixem anar a França un moment. Mira, que farem una altra trucada d'urgència avui amb les gestions de l'Aguilar. Gràcies, Aguilar. Et robarem el futbolín avui,
Home,
una mica...
per això estan els corresponsals.
El corresponsal del futbolín, els divendres el tu diràs, és el Bastien Pupà. Hola, Bastien.
Hola, Alex, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A ver... sácanos de dudas. Tú que has estado pendiente de este Francia-Austria. Jules Koundé está lesionado. ¿Qué tiene? ¿Sabemos algo?
Sí. Jules salió al minuto 24, más o menos. Tiene una lesión a los isquiotibiales y no jugará frente a Dinamarca. Eso está confirmado. Ahora se esperan otros estudios para ver la gravedad de la lesión, pero lo que se sabe hasta ahora, Deschamps acaba de confirmarlo, que no jugará frente a Dinamarca el fin de semana próximo.
Vale. Pero no ha dicho si era muy grave o menos grave o...
No, la verdad es que dijo que se esperan otros estudios, viste que se salió al minuto 20, se confirmó que es una lesión a los isquiotibiales, pero por el momento no sabemos nada más. Pero vale. Sí hay preocupación.
Vale, bueno, si hay preocupaciones estaremos pendientes, a ver si afecta o no al Barça. ¿Y de Dembélé, si sabe algo? Porque algunos compañeros decían que tenía molestias en los gemelos.
Sí, el Dembélé entró al minuto al minuto 70, más o menos, tuvo una clara al final del partido, pero Deschamps no dijo absolutamente nada sobre una eventual lesión de, o una molestia de Dembélé. Habló solamente de Jules Koundé y de Mike Maignan, también el arquero que salió al entretiempo, pero sobre Dembélé, Deschamps no confirmó absolutamente nada por el momento.
Vale, o sea, aquí en Francia no decís nada de Dembélé, de ninguna molestia.
No, por el momento Deschamps no confirmó absolutamente nada.
Vale. Muy bien, Bastien Pupa, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Alex, un abrazo grande, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Com a mínim hem sortit de dubtes des del lloc dels fets. Ara, preocupació i no jugarà contra Dinamarca.
Marramiau.
Veig per Twitter...
Marramiau per Mallorca, per exemple. No sé si el dia de l'Inter ja hauran passat uns dies i
és
arriba.
Que, és que ve l'Inter, perdona, ve l'Inter, ve el Madrid, ve sí. Un desplaçament al camp del València...
Bé, l'ordre és Mallorca, Meazza, Barça-Celta, Barça-Inter i Madrid.
Re.
Què tens l'ordre? Ah,
bueno,
què tens l'ordre?
Sí, caldria
saber si li han preguntat a Deschamps per Dembélé, perquè...
A mi em diu ara un company de l'equip amb qui a vegades anem parlant que Deschamps no ha parlat de Dembélé.
No, és el que deia el Bastien, sí. Que no s'ha fet referència a Dembélé, que ningú s'ha adonat de si tenia molèsties o no als bessons. Potser és la típica sobrecàrrega als bessons o alguna cosa així, perquè de la Graf me'n refio, vull dir, la Graf ben allà me'n refio, i diu que se l'avisa amb alguna petita molèstia als bessons. Bé, en principi Dembélé no ens hem de preocupar, Koundé potser sí, perquè està descartat ja pel pròxim partit de seleccions de França contra Dinamarca, contra Braithwaite, per exemple, o contra Christensen, el jugador blaugrana, que avui també ha disputat alguns minuts. Molt bé, seguim avançant. Més veus en aquesta nit del Tu diràs. Voleu sentir Quique Setién? Us ve de gust sentir Quique Setién, sí o no?
I a vaques o no?
Alguna cosa ja... De fet, et volíem fer... És que parlaves del concurs i t'ho volíem lligar amb això, el concurs.
Ah, sí, dijous vinent el concurs. Per això, concurs, diràs,
i amb el Ferrús, Ferrús, que estàvem parint aquí una petita sintonia pel concurs.
Ah, sí,
sé que és una partida de sorpresa, això, l'Eix.
Sí, sí, m'encanta les sorpreses.
A veure què us sembla...
Arriba! És un gran moment que hem viscut fa una estona al Tu diràs.
És que estem a la redacció totalment impactats. Per això volíem deixar constància del que hem viscut. Ha estat increïble aquest moment.
Però
de
ràdio. Però posem un context.
Fins aquí.
Després d'una lectura nodoriana d'un comunicat de la Federació...
És que era del Nodo.
1960. S'hauria de llegir el comunicat amb la sintonia del Nodo.
Sí.
Sí.
I per mi,
la federació...
No, mama dice la federación.
Doncs ara anirem al diàling, ho sabeu. Va, a veure, m'ha agradat molt la sorpresa. T'has estat mirant ara l'informe Plus d'aquí que se tient, no?
Exacte, sí. És una entrevista tant aquí que se tient com a la gent del seu entorn, entre els quals, evidentment, Eder Sanabria, que fan un repàs de tota la seva carrera i també del pas concret pel Barça. I aquest és Eder Sanabria, ho farem cronològic, parlant de quan arriben al Barça.
Somos personas en un mundo a veces un poco artificial y Quique era todo lo contrario. No tenía ningún miedo en exponerse con cosas de estas como la de las vacas, que algunos pues se lo tomaron como, mira, este cómo va a entrenar a Messi, a Piqué y a Jordi Alba, ¿no?
Allí se encontró a un vestuario de una dimensión distinta de lo que él conocía hasta la fecha.
Jordi Alba, Busi estaba por ahí, Gerard por aquí estaba Leo, Arturo, todos esos jugadores que para mí habían sido ídolos, ¿no? Pero claro, enseguida, pues eso, te tienes que poner delante de ellos y tienes que transmitirles seguridad, confianza.
Això deia Eder Sarabia, el segon tècnic de Setién, i aquí es comença a veure una miqueta les perspectives de l'entrenador de Quique Setién quan arriba a Can Barça. Aquest és un primer document.
Pues 17, 18 jugadores, 19 que son extraordinarios, receptivos, con ganas de aprender, que te cuesta muy poco llegar a ellos. Hay otros que están en fase que les cuesta, que son un poco más difíciles de acceder a ellos y de llegar, y luego hay otros que es imposible. Hay gente que luego, uno o dos, que son muy difíciles de llegar a ellos, de... i de convencer-los.
I en aquest sentit, d'aquests 17, d'aquests jugadors que és difícil de convèncer, just el següent document és aquest que jo crec que ja l'hem vist bastant per les xarxes.
Es verdad que luego hay situaciones puntuales que son incómodas. De Messi prefiero no hablar.
aquí.
Déu-n'hi-do.
I acaba parlant de Leo Messi, que prefereix no parlar. Ara bé, després, torna per la Saràbia i parla d'aquesta relació, aquesta presumpta relació que potser ell podia tenir amb Leo Messi, etc. Doncs diu això de la relació amb Messi.
Yo al principio tuve muy buena relación. Es verdad que luego se deteriora un poco porque los resultados, la situación, como ya he dicho muchas veces, del club pues no era la mejor. Yo creo que él no estaba feliz del todo. De hecho, a raíz de eso, pues también su salida del Barça y todo eso.
I aquí una reflexió interessant de Setién, de quan estàs en una situació tan complicada en un club d'aquesta magnitud, ¿qué fas tú como entrenador?
En otro sitio, pues te hubieras comportado de manera diferente. Pero es la que fue. Tampoco me arrepiento de nada. Seguramente hay situaciones que tú puedes empezar a prever cuando llevas ya un tiempo, pero si no te gustan, lo que te vas a encontrar, lo que tienes que hacer es coger la maleta y marcharte. Y eso no lo haces. Porque puedes ganar la Liga, porque vas a jugar en el Bernabéu, porque puedes entrar a ganar la Champions y porque puedes ganar muchas cosas. Entonces, estás ahí y aguantas.
Doncs aguantes, perquè, clar, pots guanyar títols. I
aguantes, però ja anaves tort.
Sí. El capítol de Saràbia al Bernabéu, i que tant se n'ha parlat,
i aquelles queixes, aquelles
gesticulacions. Sí. Doncs aquesta és la interioritat, així ho explica Eder Saràbia des de dins.
Me pasan el vídeo antes de empezar el partido y aquel día teníamos dos centrales.
Espera, que aquesta era la història de Piqué i la bici, que aquesta és boníssima. La història de Piqué quan arriba amb la bici abans del derbi.
Una bici de descens.
Sí, aquesta l'escoltarem després, exacte.
Sí. Una bici de descens.
Sí. De fet, sobre Bernabéu, exacte, Saràbia, això diu.
Pues hacia afuera se vendió como que había sido una, no sé, hablé con Quique y me acuerdo de tener una reunión con él en el despacho, de decir, tienes que tener cuidado con esto, porque tal, porque no sé qué, creo que tienes que pedir perdón a los jugadores, porque, claro, lo que se vivía un poco de lo que había salido, pues es verdad que dejó ahí un poco la relación un poco aparentemente, porque luego dentro los capitanes fueron los primeros que dijeron, mira, no tienes que pedir perdón absolutamente de nada. De hecho, luego recuerdo de alguna broma con Griezmann, que una de las acciones es que digo, suave, Antoine, suave, en una que tiene muy clara, que echa arriba, y me decía él, Eder, suave, Eder, suave.
Per tant, el disco, el segon entrenador, que sembla que tampoc hi havia tanta mala relació. I ara sí, aquest document sobre Gerard Piqué i la bicicleta, que hem escoltat a les últimes hores.
Me pasan el vídeo antes de empezar el partido, y aquel día teníamos dos centrales. Y entonces, cuando me enseñan el vídeo, me acerqué a él y le dije, oye, Gerard, ¿y esto? Ah, mister, no pasa nada. Y le digo, y escúchame, ahora cuando termine el partido y tenga que ir yo a la rueda de prensa a dar las explicaciones que tenga que dar, y me pregunten por esto, ¿qué digo? Y me dice, ya, pero bueno, no pasa nada, mister, tranquilo. Entonces, claro, tú puedes tomar la opción de decir, pues no juega, no le pongo. Pero tenía dos centrales y encima aquel partido fue el mejor.
Doncs sí, va acabar sent el millor. I acabem amb tres molt ràpids del 2-8, la cloenda definitiva de l'etapa de Setién al Barça.
Hay que poner un punto clave por el que salgo del Barcelona es porque hay un equipo que nos pasa por encima, no solamente a mí, a todo el club. Hay un porcentaje de culpa que tú tienes, evidentemente, porque una cosa es perder y entraba dentro de lo posible que un equipo como el Bayern te gane y otra cosa es que lo haga de esa manera.
Això sí, diu Setién que li han passat coses més importants durant la seva carrera, que no és el moment més important de la seva carrera, per bo o per dolent, i aquest és el document, així acaba aquest informe plus.
Yo sé que aquel día del 8-2 hay mucha gente de mi entorno que lo pasó fatal, pero lo pasa fatal por mí. Pero tú es lo que has llevado haciendo toda la vida. Y lo que me ha pasado en Barcelona está bien pasado. O sea, es que no me quejo de nada, de nada. Al contrario, todo lo contrario. Esto es así. ¿Me oyes? A ver si tú eres tan feliz como lo he sido yo.
Doncs així acaba aquest reportatge.
Molt bé. Bon resum, el que has fet d'aquest informe plus aquí que Setién. Ara ho valorarem aquí a la taula. I a més tenim novetats sobre les molèsties / possibles lesions de Koundé, Dembélé, Memphis i De Jong. Ara us ho expliquem.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Papi, tu a què et dediques?
Soc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica. Vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer?
Gamma Renault E-Tech. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comencis a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Tres categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 24 de novembre de 1932.
I el número de la sort, el...
El 4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Parissé.
La mitjanit. Ara anem amb totes aquestes notícies que us dèiem que tenim aquí al Tu Diràs. Abans, però, sobre les novetats de les possibles molèsties barra lesions dels jugadors del Barça que avui han participat amb les seves seleccions. Abans, regalarem les últimes entrades, els últims abonaments per anar aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya a veure les Superbikes. Ja sabeu que els fans del motor esteu de sort perquè... A partir de demà, 23 de setembre, el 24 dissabte i el 25 de setembre diumenge, aterra el circuit de Barcelona-Catalunya al Mundial de Superbikes. Tres categories, 7 curses durant tot el cap de setmana. Els aficionats, a més, podreu accedir al paddock, donar una volta amb la vostra moto al circuit, si voleu, podeu acampar a peu de pista i moltes activitats més durant aquest Catalunya Superbikes. Podeu comprar la vostra entrada a catsbk.com, catsbk.com, i si no, ara mateix regalem 3 abonaments dobles als 3 primers oients que truquin al 902-47700. Abans de valorar tot el que heu sentit de Setién i si us ha sorprès alguna cosa o alguna anècdota, Marta, què podem explicar de Koundé i de Dembélé, dels francesos?
Doncs dels francesos podem especificar que Koundé té mala pinta, que Koundé és molt més greu que no pas Dembélé. Demà els hi fan ressonàncies per saber l'abast concret, però subratllem això, que Koundé és molt més greu, que té mala pinta i... Pel que sabem, a hores d'ara, tot apunta que és un trencament.
Muscular,
per tant,
trencament muscular.
A la zona dels isquiotibials. Per tant, les properes hores seran claus per determinar aquest abast, però subratllem això, que té mala pinta i que tot apunta que és trencament.
Clar, el trencament és allò dels centímetres, no? El temps de baixa, més o menys. Vull dir, si és un centímetre és una setmana, dos centímetres són dues setmanes...
Per això és important la ressonància de demà.
Clar, per veure quan es desinflami la zona, no? A veure quan ha estat el trencament. Dels Països Baixos, Van Gaal, 2 punts. Lo de Memphis no augura nada bueno. Ha dit a la roda de premsa. No augura nada bueno, lo de Memphis. I sobre Frenkie de Jong, ha dit Louis Van Gaal, l'he canviat per precaució. Ell s'ha notat els músculs una mica tensos al descans i l'he canviat just al descans i ja no ha entrat a la segona meitat. Això, per tant, sembla que el jugador, no, ha dit, ei, no estic del tot còmode, sisplau, no vull tornar a jugar.
no sembla tan greu, això de Memphis, com a mínim. Però tant el De Jong, perdoneu, però tant Memphis com Koundé, com ens explica la Marta, compte, que poden ser dues baixes importants.
La de Koundé, sobretot.
Sobretot la de Koundé.
La de Koundé, sobretot.
No? Perquè és molt important en l'esquema de Xavi.
Sí.
Bueno, i Memphis ara havia començat a... havia agafat bon ritme de minuts, va ser titular contra el Càdiz i va jugar i va ser titular a casa el darrer partit
amb
l'Elx.
Va marcar amb el
golàs aquell que va fer.
I va fer un gran gol, per tant, també és mala sort per ell, més sí, que una altra cosa, perquè el Barcelona té recursos a davant. Però també és un... bé, també és un revés per Xavi, que va insistir molt en tenir una plantilla amb dos jugadors per demarcació i de repent se li cauen dos. Se li cauen com a mínim dos.
Mm. Ara, el primer dia de seleccions, quatre tocats,
i dos lesionats.
És sortir de la dinàmica que hem explicat, de la ciutat esportiva, sortir d'aquesta metodologia i aquesta exhaustivitat i passa el que passa. És que és realment és molt fort.
Sí, sí. Complicat. Bé, que no toquem fusta i ferro i que en els pròxims partits de seleccions no hi hagi més tocats, perquè jo ara ja estava pensant en aquesta eliminatòria amb l'Inter, no?, en què el Barça juga a l'accés als vuitens, el clàssic, no?, sense Koundé. Què has de fer sense Koundé, no?, si realment està lesionat dues, tres setmanes, t'arribaria molt just al clàssic, Araujo, Piqué podria entrar, Eric Christensen, vull dir, dels, no?, dels cinc centrals ja només en tens quatre, ara mateix.
No, ens queixem que hi havia molts centrals, doncs mira, i molta defensa, doncs mira, en recursos en tens. La cosa és que Koundé ha jugat tan bé que, clar, i com el que diu la Marta, és tan important en l'esquema de Xavi que... però vaja.
I això està passant en una aturada per seleccions. Quan comenci el Mundial vindrà el plat fort, que sí que posarà a prova el físic de tots aquests jugadors, que tots sortiran de la dinàmica del Barça i que caldrà veure com tornen. I aquí al mig de la temporada, és que és el que deia el Pucky abans, que és que com gestiones això?
És un disbarat. O sigui, i fins ara ho veiem que era un disbarat, però no ho comentàvem o ho veiem lluny. Ara es farà evident que és una autèntica barbaritat.
Un dels millors mundials de la història, perquè els jugadors arribaran fins superbé de forma i faran uns partits increïbles, però la tornada serà doncs, la pitjor arrencada de Lliga que hi haurà en anys. Perquè és que no és ni mig normal, és que estic 100% d'acord amb tot el que ha dit el Pucky abans, muntar aquest tinglado a mig de la temporada amb la Champions, amb la Lliga, amb la Copa, amb la Nations League ara, és que no té cap mena de sentit, però qui paga, doncs sembla que té aquí el monopoli de tot.
Paguen no en les persones que estan...
No, clar, perquè els jugadors els paguen als clubs.
Clar.
Pagar a les federacions, i els jugadors que van a les federacions també cobren una part.
Però el senyor club, res.
D'aquí
el senyor soci, res.
D'aquí què se tient? Què? Us ha sorprès alguna cosa? A mi, la història de Piqué amb la bici i que li va dir, i el jugador li diu, no m'escalfis.
I més coses que no he explicat, i que si volgués explicar-les, seria per posar-se les mans.
Explica alguna, home.
No, jo no. Això ho explica el Setién.
El Quique.
Home, hi ha una anècdota que és coneguda, sí, de les vacances prèvies al 2-8.
Sí, que vol fer un estatge i li diuen que ara anai, no? Mm.
Però és que un directiu del Barcelona li diu, oye, ¿cómo es que les has dado vacaciones? I diu, no, yo no les he dado, se las han cogido.
És que, clar, el contrast és tremendo.
Encara va quedar cura el 2-8, sentir això, no?
Però després Arturo Vidal, a la roda de premsa de la prèvia, assegurant que, clar, no jugarien contra un equip de la Bundesliga, sinó que jugarien contra el millor equip del món, que eren ells.
El Barça.
I després va passar el que va passar. Gràcies, Arturo, des d'aquí un abrazo.
Què en penses, Martí?
No, a tot plat. És la demostració, la posar paraules a fets que ja havíem vist i que, evidentment, era la falta d'autoritat que tenia aquell entrenador que va venir aquí, doncs, per més que tu vulguis dir que, com es diu, amb les teves idees i amb el teu llibret, tu has de saber on vas i has de saber amb qui vas, i és evident que una de les coses més importants que té un entrenador, i això ho expliquen doncs, moltes vegades els futbolistes, sobretot quan un cop es jubilen i mira, tenen una visió més completa de la seva carrera, és la credibilitat que té un entrenador davant dels jugadors, i ja veus qui el té i qui no el té, i és evident que aquí Setién no va tenir això, perquè va arribar quan va arribar, perquè va arribar com va arribar, perquè d'alguna manera hi havia una sèrie de futbolistes que estaven ja molt cremats i quan el van veure van dir este con quien empatao, i llavors a partir d'aquí doncs es va crear un cercle viciós que si més a més els resultats no t'acompanyen, doncs això és molt complicat. És a dir, tu pot venir-te un Xavi i agafar-te el que dèiem, a revolucionar-te absolutament tot, però és que és Xavi. Doncs clar, se tien... Quina autoritat futbolística té? Quina ascendència,
no?
Té? Doncs molt poca. I si això li trobes amb un equip que ja estava doncs, xamuscat i que d'alguna manera feia 4 dies els havien dit, escolta'm, que farem fora Valderde perquè vindrà, però vindrà Xavi. I van dir, vale. I després de cop i volta, i a Xavi on és? No, ve el de les vaques.
Després hi havia Koeman, després hi havia Pochettino, després hi havia... Van molts noms van haver-hi.
Però una cosa, a la figura dels entrenadors se'ls hauria de respectar una mica més, no? Independentment del nom o del que hagin fet. És el teu entrenador, arriba allà, és qui dirigeix i se li fa cas. Perquè és que perquè ha de ser així. A mi això tampoc no... No em sembla normal que hagi d'anar un entrenador que sigui Pep Guardiola perquè la gent el respecti. És l'entrenador que ha triat el club, és qui t'està donant les directrius i tu li hauries de tindre un mínim de respecte i no se l'han tingut.
Però Anaïs, el Setién és la deixadesa que t'anem parlat del mandat de Bartomeu esportiu traslladat directament a la banqueta. És la deixadesa ja última. Però sí. No perquè no tingui vàlua com a entrenador, sinó perquè ja el van prendre com el pitu del Sereno i el van deixar absolutament sol.
No, i perquè potser amb Valverde es vivia molt bé, no? Amb Valverde es vivia molt bé,
però Valverde era un entrenador que va arribar quan va marxar Neymar, que allò era un solar, va apedassar l'equip i d'alguna manera, doncs, bueno, allò funcionava.
Bueno, perquè hi havia molt de talent, però el talent, si no es treballa i si no s'és professional, per molt talent que tinguis, els anys passen i allò se te'n va, perquè un ha de ser professional per damunt de totes les coses.
I que quan vols no pots, perquè el físic no
et dona. Per això a Lewandowski sí que li dona i amb altres doncs potser no li dona perquè no s'ha estat professional amb tot això.
No alcança,
exacte.
Jo sí que crec que és veritat el que diu l'Anaïs, però també crec que en vestidors com el Barcelona, el Real Madrid, l'ascendent que té l'entrenador sobre els jugadors és important, i tinc la sensació que ni Setién es va saber fer respectar, ni els jugadors el van respectar des del minut zero.
Ni la directiva va posar de la seva part, no?
És que, aviam, la directiva d'entrada, posar el Quique Setién és un pedaç d'una situació que no té cap sentit. Canviar l'entrenador quan no l'has canviat a principi de temporada, que és quan tenia sentit canviar-lo, després de perdre el camp del Liverpool, de la manera que es va perdre, no fas el gest, no dones el pas de canviar-lo, i després de jugar el possiblement el millor partit d'aquella temporada, que és l'Aràbia contra l'Atlètic de Madrid, perdent a la Supercopa d'Espanya, et carregues l'entrenador i poses aquí que se tien, en part perquè hi ha una campanya d'algun sector de l'opinió publicada que el considera un alumne privilegiat de Núñez. Ai, de Núñez.
De Cruyff. Sí.
I per això el fitxen. I per això el posen, i no té cap sentit. És un fitxatge... és un pedaç que no s'entén, no hi ha per on agafar-ho des de la base. I llavors arriba un entrenador que té un currículum molt escàs en el futbol d'èlit, les coses són així, és així, i els jugadors no se'l creuen des del minut zero, i ell no troba la manera, i el club s'ha anat de les mans la situació ja des de fa temps.
I va acabar de la pitjor manera possible. Has tret el nom de Neymar a passejar, Martí, ara, en la teva exposició. Neymar avui és el protagonista de Barça Leaks.
Mira que bé. Que sí, perquè el Madrid Leaks no en fan, no, d'això?
No, això no, també ho dèiem ahir.
Flore Leaks, no.
A mi m'agradaria veure... No et faria gràcia, Poqui, veure el detall, el contracte de Bale, les peticions de Bale?
O de Kaká.
O de Hazard.
O de Cristiano.
O de Sergio Ramos. De qualsevol d'aquests, qualsevol.
Mira, de Sergio Ramos ja saps que Piqué cobrava més.
El que estava ja redactat d'en Mbappé, també t'havia de ser divertit veure.
I més de Florentino, no? També ens agradaria veure.
Sí, tant. Sí.
Però no, sí. Això no passa.
Aquells àudios de Florentino, aquell estil.
El Tolili.
Mare de Déu.
Però això s'ha acabat.
Tolili trobo que no ho hem escoltat prou,
Jo tenia un recorregut.
Aquells dies, perdona, Aleix, aquells dies ens fèiem la pregunta... Això danyarà o no danyarà la imatge de Florentino? Tal dia farà un any, Pugui.
Tal dia farà un any. ha sigut un boomerang, perquè ara...
No, no, ja, ha acabat sent graciós que li digués Tolibia a Coentrao, no? Era Coentrao, no?
I subnormal, es va dir.
Sí, 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 sí.
No, sisplau, no. Sisplau,
no. No, perdona.
És que no.
Ja estic sense dir, no són paraules meves.
Cites, no vols dir?
Són cites. Les cometes són los socios del Madrid són subnormales. Aquesta és la cita. Ho sento.
Que això és lamentable.
Entre això i el Viva Espanya t'està quedant una nit guapa, eh? Detalls de maquinillo.
Detalls d'avui de Neymar al Barça Leaks.
Sí, sobretot amb comunicacions entre Raúl Sanllehy, el llavors director de futbol del Barça, i Josep Maria Bartomeu i Òscar Grau. Es parla d'una reunió del 31 de juliol, només 3 dies abans de la marxa del brasiler. Diu que s'ha trobat a un home enrabiat, parla de Neymar pare, i amb moltes ganes de guerra, molt molest amb el club, diu el diari, en referència a la filtració de la prima de renovació, aquella que després tanta polèmica va crear, de més de 60 milions d'euros, i que va acabar, bàsicament, a judicis entre el club i el jugador. Aquest és el punt d'inflexió, aquesta filtració, que en principi ho fa saltar tot pels aires. En aquest mail assegura Sanllehy, i cito, que des de fa setmanes, ens anem setmanes enrere, abans de tot això, Neymar pare ha estat treballant per convèncer el fill de no marxar al PSG, i en aquest sentit apunta, insistim, molt abans de les filtracions, eh? Digueu-me ingenu o il·lus, però no m'amoïna. Jo he estat hores i hores amb aquest home, diu Sanllehy respecte a Neymar pare, i crec que el conec suficient com per saber quan va de farol i quan diu la veritat. De fet, aquestes sensacions poden anar en la línia amb el document històric que tots recordareu, aquest document.
Se está hablando mucho del futuro de Neymar. No sé si pueden asegurar al 100% que Neymar no se va a ir del Barça este verano.
Al 200%.
El vicepresident mestre, el vicepresident del Barça, que va assegurar això, en qualsevol cas,
potser,
insistim.
Potser acabava de llegir aquest mail de Sanllehy.
És posterior, el mail de Sanllehy, aquestes declaracions. Sí, t'ho he mirat. En qualsevol cas, diu tenir el convenciment absolut que aquesta vegada Neymar para estar al seu costat, explica que les últimes setmanes això s'ha estat com una muntanya russa, però que finalment sembla que han convençut Neymar perquè es quedi, que el problema, diu Sanllehy, està al cap d'anell, que té molts problemes personals, que està molt confús i que és molt vulnerable, de manera que si fugís de Barcelona també fugiria d'aquests problemes, creu el jugador. Fins al punt que l'exdirector de futbol blaugrana assegura haver-ho parlat directament amb Neymar, que el va fer plorar i que li havia reconegut al jugador que estava perdut. Que els companys havien donat suport, diu Sanllehy, però que se'n va acabar cansant, i insisteix en aquest punt aquesta revolució que genera el signing bonus que havia de cobrar. Diu que en aquell moment és quan va interpretar per pressionar el jugador, que el club estava pressionant el jugador, i Sanllehy va defensar que no havia estat el club qui havia filtrat aquesta signing bonus, aquesta informació del signing bonus. De fet, en els correus ho fa un exemple molt gràfic que és, ho dic perquè és així, ho surt als correus, li diu un Neymar pare que el club no ho ha filtrat, que no s'ho creu, com aquell que està en un ascensor amb dues persones i un estira un pet. Llavors és impossible creure que no està la persona que tens al costat.
Aquest és l'exemple que posa Sanllehy.
Aquest és l'exemple que poso, de veritat. Sí, 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 sí. No, el que posa el Neymar pare respecte al fet de no creure's això que li diu Sanllehy, que el signing bonus, la filtració del signing bonus, no surt del club. I que a partir de llavors, evidentment, tota la relació es trenca, salta pels aires, i el desenllaç de la història ja la sabem, que el Barça no va pagar aquest signing bonus i que Neymar va acabar marxant al PSG.
Bé, detalls d'una història que ja n'hem parlat moltes vegades i que ja sabíem. Jo us vull fer només una pregunta sobre això. Què és, què us sembla tot el que hem viscut aquests últims dies? Bé, tu ja ho has deixat caure, que a Madrid això no ho veurem mai, no?, que es filtri alguna cosa, però en general, de Messi, de Piqué, avui de Neymar, Anaïs, què et sembla tot això que està filtrant el Mundo?
Doncs de Messi, sincerament, que demani 10 quilos de prima de renovació em sembla poc i tampoc em sembla que sigui aquí la mare dels ous, perquè Messi és Messi. I crec que al final les negociacions dels contractes amb els jugadors, doncs si hi ha algú que està disposat a pagar-los, i aquí acabo amb Piqué, doncs la culpa no és dels jugadors, perquè els jugadors valen el que la gent està disposat a pagar per ells. Si hi ha un senyor que diu que sí a totes les exigències i tot el que tu estàs demanant, doncs el jugador lògicament no et dirà que no perquè és molt bona persona i ha decidit que vol no cobrar molts diners, perquè això seria molt hipòcrita. I crec que vaja, jo no entraré a parlar de xifres de contractes, perquè cadascú sabrà el que fa. A mi m'han preocupat altres coses de Gerard Piqué. A mi em preocupa que Gerard Piqué s'emporti una competició a Aràbia Saudí o que formi part d'aquest tipus de negociacions, de portar-te una competició en un país que, sincerament, doncs la Marta ho sap, i jo també, que hi hem estat, ens han complicat bastant la vida per treballar-hi.
A mi això és el que em preocupa. Em preocupa que s'assegui davant d'un streamer i normalitzi que veure i tindre accidents de cotxe està molt bé. A mi són aquest tipus d'accions les que no m'agraden de Gerard Piqué. I tampoc no vaig escoltar gaires informes interns quan li va portar a Bartomeu
Rakuten.
El patrocini de Rakuten i es va treure de sobre aquí Qatar, un patrocini polèmic. Aquí no vaig veure que hi hagués cap informe intern.
No, però Piqué jo sí que trobo que va... Hi ha la part aquella de la decisió de Griezmann. Aquí sí crec que hi ha un perjudici clar al club, perquè ell està produint un reportatge en el qual Griezmann desvella una resposta que dona el Barcelona, sense que el Barcelona sàpiga si Griezmann dirà sí o no. Per tant, ell i Griezmann sabien què anava a respondre Griezmann al Barcelona. Estem o no?
Sí,
i això ho va saber abans, i això per mi és una... És per posar un exemple de que crec que en general l'actuació de Piqué els darrers anys no està a l'alçada del que ha sigut Piqué pel Barcelona en els anys previs.
Tu, Martí?
No, a veure, més enllà de les qüestions individuals, a favor de que surtin aquest tipus d'informacions. És una llàstima, és veritat, que només surten informacions, diguem-ne, a vegades parcials o que sempre afecten o que d'un mateix club. Sembla que el Mundo... Felicitats per la informació, però aquest bono, diguem-ne, barcelonista... Que té doncs, la capacitat de treure aquestes informacions i que aplaudeixo, evidentment, vull dir, és un elogi cap al que és de treure informacions d'aquest tipus. I en qualsevol cas, ara, escoltant el tema de Neymar i recordant tot això, el galimaties una mica que hi havia en aquell club i la manera de gestionar-se. Jo sempre recordo una anècdota d'aquell estiu, de quan estàvem tots perduts, de si marxava o no marxava, el dia del Se Queda, tots com bojos, de dir, bueno, però escolta, nosaltres teníem la intenció, que teníem la certesa de que la història anava cap a un altre camí. I al final, després de buscar un missatge que m'arriba, dir, tranquil, un negoci de 222 milions no se'n va a la merda perquè dues persones se'n vagin a fer unes cerveses. Vull dir que són aquelles coses que al final la complexitat que tenen totes aquestes contractacions i totes aquestes tots aquests temes va molt més enllà del que simplement qüestions personals o sensacions. El negoci és el negoci i ens agradi o no ens agradi, això és el que mana.
Ara podrem saludar Leo Messi i que ens expliqui també les sensacions que ha tingut amb tot això.
És que jo volia comentar una cosa de Messi, li puc preguntar a ell.
Sí, igual, sí, claro, per favor. Per favor.
No han hecho ningún comentario.
¿Qué?
La família Messi sobre lo que ha pasado. Así como el Barcelona ha hecho un comunicado oficial.
La família no tiene nada. Mi papá está ahora preparando la declaración de Hacienda, con lo que... Tiene mucho trabajo, no vamos a meter acá. Disculpen, que llego con un poco de jet lag, porque que la casa que me compré recién es tan grande que en la cocina son 5 horas menos que el baño. Y tengo que hacer escala en la sala de estar. Puede ser es un drama y la verdad que estoy un poco cansado, pero
escolta, pregunte,
dígame.
Vas demanar bonus de fidelitat, una llotja per la teva família, la de Suárez, 10 milions per signar, una clàusula de 10.000 euros, un vol privat...
Todo eso que dijeron ustedes y mucho más, no solo eso, que di muchísimo más, dejo como dije recién, que todo esto que salió, los millones y todo esto que dijeron ustedes, yo pedí muchas cosas mucho más caras, mucho más caras que eso.
¿Con qué?
Pedí comprar la Sagrada Familia, pero no para mí, no para mí, es que se me quedaba pequeña la casita del perro.
Sisplau.
Pedí que me compraran la Mona Lisa.
¿Sí?
No para mí tampoco, que Antonella, que... Quería falcar la mesa y... Y la verdad que... Va fenomenal. La mesa que está cojeando y también pedí una lancha motora, esto sí para mí.
¿Claro?
Porque si no, ¿cómo voy a cruzar el jacuzzi de mi nueva casa? Si no...
Vale.
Entonces... Pero todo eso lo aceptaron, ¿eh? Aceptaron todo.
Todo.
¿Qué va a pasar? Donde no aceptaron fue las dos últimas cosas que pedí.
A ver, ¿ahora?
Pedí cosas imposibles, tengo que reconocerlo, porque, bueno, pedí que me llenaran el depósito de gasolina. Esto sí que me dijeron, acá no podemos llenarte. Me pasé 3 pueblos, lo reconozco. Entonces, también tengo que reconocer que también me pedí, es que esto me da vergüenza.
No, digo.
Decir que lo pedí, porque sé que abusé. Pedí una T10 de 6 zones. I claro, esto...
Entenc que es tanquessin les negociacions.
2020 era impossible.
És una zona només. Castelldefels és una zona.
Sí, però això a veces quería ir a Manresa. O lo que fuera, y a San Vicente, no sé qué.
Gràcies, Leo.
I dije nada, me dijo,
gràcies, Leo,
me dijo algo que no entendí.
Gràcies per aquestes exclusives. T'agraïm molt que hagis participat avui al Tu Diràs. Gràcies. A veure, tenim informació seriosa de Dembélé, Marta?
Sí, actualitzem la situació de Dembélé. Ens expliquen que va sentir una petita molèstia al bessó el dia del Bayern i que avui ha tingut el mateix, a la mateixa zona. També ens diuen que no té res remarcable, que el jugador diu que està bé i, per tant, continuarà concentrat en França. Per tant, normalitat amb Dembélé, tota la preocupació en el cas de França és amb Koundé.
Bé, de fet, Bayern hi va jugar contra l'Elx, tot i aquesta petita molèstia que comentes. Sí, vull dir que al principi no sembla seriós.
No se rompió?
¿Eh?
¿No se rompió?
No.
Apunten, que esto es histórico.
Sí, sí, ho sabem. Increïble. Ho sabem que és històric. Mira, abans de continuar escoltant personatges avui aquí al Tu Diràs, deixeu-me anar un moment a Bilbao. És que avui volia parlar de la portada de Mundo Deportivo, por aquí. Ahir el Fernando Polo i el Gavi Sanz ens ho explicava també aquí el Fernando Polo de Íñigo Martínez, però clar, és que han passat tantes coses, vull dir, les 15 jugadores de la selecció espanyola que han dit que no...
I han passat tot a les 11 de la nit.
Que han renunciat a la selecció, les lesions, sí, és que ha sigut espectacular. Però mira, el saludarem un moment, que el tenim per aquí. Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo Bilbao, què tal?
Muy bien, Gabón.
Muy bien, Gabón. Buenas noches y muchas gracias por esperarte. Estamos aquí con Poquí, con Anaís y con Martí, también con Marta Ramón y con toda la gente. Nada.
Bien acompañado.
Sí, sí, Poquí. ¿El coneixes bé o no, Iñaki?
Bé, por favor,
sí.
I tant que
sí. Sí, sí. Bueno. Canta el himno del Atleti cuando juega las finales.
Lo sabemos.
Una vez ya ha caído algo.
Sí, se escucha desde la planta 15. Él está en la 5, nosotros en la 15 y se escucha.
Y en algún restaurante también, ¿eh? O sea, no solo en el...
Madrid, en Madrid.
A ver, Iñaki, de la portada de hoy de Mundo Deportivo, ¿cómo se ha visto en Bilbao? ¿Si el Atleti ha reaccionado de alguna manera? ¿Qué sabes tú que estás allí?
No, el Atleti no ha reaccionado. Bueno, la historia de Íñigo viene ya desde el verano, ¿no? Que ya... Yo creo que ahí impactó más la noticia del interés del Barça por Íñigo, de que podía irse al Barça. Bueno, impactó más, se especuló incluso que hubiese sido para el verano, para ir a estar jugando en el Barça, pero bueno, al final ha empezado la temporada y bueno, pues en Bilbao, John Uriarte, el nuevo presidente, es la discreción absoluta, no trasciende nada. Lo que parece es que el Atleti quiere renovarle.
¿Cómo está eso? Bueno, ¿cómo está eso? ¿Han empezado negociaciones o no?
No, yo creo que han debido tener alguna toma de contacto, tuvieron en su día y de momento pues están a la espera. Lo que sí, hay una cosa clara, que es un cambio de rumbo con otras operaciones que hubo pues cuando estaba Josu Urrutia de presidente, por ejemplo, ¿no? Que entonces se decía cláusula nada, aquí parece como que el Barça ya hizo alguna oferta este verano, que allí desmienten, aquí en algunos sitios la reconocen, en otros no, que era como 15 millones más 5 en variables. Pero bueno, es un poco absurdo porque ya había fichado a Koundé y Íñigo el año que viene queda libre, ¿no? Entonces, en aquel momento se le preguntó al presidente a ver si Íñigo no renovaba ahora con cuando le ofreciesen si iba a jugar o no iba, o sea, Valverde iba a poder alinear o no. Cosa que, pues, con Llorente en su día hubo problemas. Ha habido problemas con Remiro, por ejemplo, que está por todo la Real, que no quiso renovar y estuvo un año entero aquí sin jugar. Otro chaval, Areso, que está en Osasuna, que un caso parecido, ¿no? Y no, y el presidente este, John Uriarte, el nuevo, dijo que no, que Valverde, que pues, tendría potestad para hacer lo que quisiera, que ellos no iban a poner ningún problema a que jugase Íñigo o no jugase. Vale. Bueno, aquí yo lo que me contaron en su día, un poco por el entorno de Íñigo, entienden que es el último contrato que puede hacer Íñigo, bueno, ya por la edad que tiene 31 años. Él vino al Atleti con la idea de que quería jugar en Europa, pero está su quinta temporada, su sexta temporada, y el Atleti no se ha clasificado nunca para Europa.
Y la Real sí.
Y es más,
que es donde estaba,
Y la Real le ganó una copa al Atleti, una final de copa, que mira, el penalti justo lo hizo Íñigo, que si hubiese jugado con la Real igual lo hubiese hecho a favor del Atleti, ¿no? pero bueno, no, lo hizo la Real. Bueno, yo, en cualquier caso, lo que te digo, la gente está tranquila. El otro día jugó el primer partido en San Mamés, después de todo el verano, de todo el follón que hubo, y no hubo ni frío ni calor, o sea, total normalidad, y luego la ventaja que tiene Clemente Valverde en este arranque de ligas, que tanto Vivian como Geray, que son los dos centrales que han jugado porque Íñigo ha estado lesionado, lo han hecho muy bien. Con lo cual no se ha notado la baja de Íñigo. Entonces, bueno, yo creo que si el Atleti va haciendo buena temporada y ya han traído a Herrera, pues bueno, van confeccionando un equipo, hay posibilidades de Europa, pues quizás tenga opción de convencerle, pero bueno, pues que la opción del Barça está ahí es evidente.
Oye, y te hago una más, Iñaki. ¿Tú lo ves con perfil Barça? ¿Tú que lo ves más a menudo ahí en San Mamés? Si tiene la capacidad mental, psicológica de irse a un grande también, de aguantar esta presión futbolísticamente y mentalmente, digo. ¿Tú lo verías en condiciones?
Yo mentalmente sí, a mí me parece un jugadorazo, un central. Yo le veo más al antiguo Osanzo, a esos que van al choque muy bien, es rápido, tiene buen desplazamiento de balón. Yo entiendo que en el Barça se pide otro perfil de central, ¿no? Un central que sepa salir con el balón jugado, ¿no? Yo ahí a Íñigo no es que tenga problemas, pero es más de desplazamientos largos, ahí se le complicaría un poco, pero partidos estos que el rival aprieta, que hay mucho choque, que hay que ir a las disputas y esto, ahí es bueno, es de los buenos. O sea, de hecho, Luis Enrique le suele llevar con asiduidad, ¿no? Con lo cual, no es perfil Barça, el Barça este que conocemos de los últimos años, pero bueno, un defensa bueno yo creo que encaja en cualquier equipo.
Sí, sí. Bueno, la información de Mundo Deportivo d'avui, el que diu és que el Barça, com ens deia ahir el Fernando Polo aquí a la tertúlia, el Barça té un principi d'acord amb els seus agents, perquè aterri lliure, vull dir, si acaba contracte, que no renovim l'Atlètic, i el juny del 2023 aterri lliure aquí a Barcelona. És esquerrà, que és un perfil que el Barça no té ara mateix, i el Barça el que confia és que Gerard Piqué marxarà si no té minuts aquesta temporada, i per tant el que el club vol, doncs, és canviar aquesta peça, no? El cinquè central, més enllà d'Eric, d'Araujo, de Koundé, de Christensen, doncs tenir un perfil esquerrà com seria Íñigo Martínez, que arribaria lliure si accepta la proposta del Barça. I a més, Mundo Deportivo afegiu una cosa molt interessant. Ja sabíem que Piqué estava subjecte des del 2022 fins al 2024, estava subjecte a disputar un nombre determinat de partits per poder anar renovant 2022, 2023, fins a arribar al 2024, però és que avui Mundo Deportivo diu que ha d'arribar al 35% dels partits jugats en una temporada, i en porta, de moment, el 25% només.
Sí, però tot i així... En cas de que no renovés, se li hauria de retribuir allò que no se li va pagar en el seu dia i que ell va diferir. Per tant, jo més que un problema esportiu en la marxa de Piqué, veig una qüestió econòmica, que té un cost altíssim pel Barcelona que marxi, si ell no renuncia a cobrar, que no veig per què ho ha de fer, sincerament.
Yeah. Bueno, Iñaki, vamos hablando.
Cuando queráis.
Un abrazo grande.
Agur.
Agur.
Vale, lo mismo, agur.
Agur, agur.
Oye, Iñaki.
Sí, digas, Iñaki. Sí.
Que sería mala pata que el pobre Chingurri, que quería fichar a Íñigo cuando estaba en la Real todavía, si no me equivoco.
Sí, para el Barça.
Para el Barcelona.
Sí.
Y no le dejaron traerlo, y ahora se quedase sin Íñigo Martínez cuando está en el Atlético otra vez el Chingurri. Ya sería la hostia.
Sí, sí. O también sería que el Barça le deje colgado dos veces, ¿no? Porque la primera vez ahí lo tuvo prácticamente hecho, ¿no? Y bueno, ahí salió entonces que si Messi, que quería que se quedase Mascherano, sí, y sí. Bueno, hubo aquello, ¿no? Y bueno, pues ahora parece también que está cerca del Barcelona, pero yo entiendo que el Atleti no va a renunciar todavía. Otra cosa es que consiga que se quede o no, pero que no va a llegar a la cuchara.
Está bien. Agur, Iñaki, vamos hablando.
Adéu,
el company del Mundo Deportivo a Bilbao. Molt ràpidament, amb un sí o amb un no. Us agradaria Íñigo Martínez pel Barça la temporada vinent, si arriba gratis, amb aquest format que explica avui Mundo Deportivo, Martí?
Sí, no em desagradaria.
Tu, Anaïs,
sí.
També?
A mi sí, sí, sí.
I tu el veus?
Sí, però a mi no m'importaria que es quedés a l'Atlètic Club. No. A mi és clar que m'agradaria tenir-lo, a mi m'agrada Íñigo.
És una bona operació de mercat.
Sí, 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 sí.
I necessites un central esquerrà. És que no en tens.
Això és veritat. Ha marxat l'Anglès.
Correcte.
Un tití. I no tens esquerrans.
Per cert,
hi ha un zero, que tornarà a parlar de palanques a l'estiu que ve.
Quin és? Un tití on està?
El Leche.
El Leche.
Ha jugat algun minut o encara no?
No.
Sembla que no.
No, no, no. Però bueno, tranquil. Ah, però que ha de jugar perquè se'l quedin, clar, clar. Que a tu t'interessa, això. Bé, tenim a Xavi Hernández amb nosaltres. Què tal, Xavi?
Què tal, com esteu?
Molt bé. Bona nit, benvingut. Estàs preocupat per Koundé, Memphis, el que explicava la Marta?
Dembélé. Una putada, això dels xavals.
Ja.
El Koundé, clar, bueno, Koundé em preocupa. El Memphis m'importa un pito, però... però el Koundé, hòstia, és una putada, no? Perquè tens el nano que estava bé, estava fort, estava... estava contundent i pues ara, bueno, pues has d'anar amb el Piqué. No, no em ve de gust.
Estava espectacular, no?
No em ve de gust. El Piqué l'he de deixar a la banqueta per fotre'l fora.
No.
I tant, home, potser què collons, què vols que t'hi digui?
Potser fa pinya, potser ajuda, no?
Què fer pinya, aquest home? Farà melons o farà una altra cosa, però pinya aquest nano ja no els fa al màquina.
Escolta, què t'ha semblat el que explica la Marta Ramon, aquest laboratori que tens? Com treballeu?
Sí, bo, s'ha deixat algunes informacions per explicar.
Home, que no ho direm tot, tampoc.
Home, arribant d'hora, és veritat que arribant d'hora, arriben a les 9:30 com a molt, fins i tot hem entrenat el Dembélé perquè aprengui a conduir sonàmbul, així té uns minutets més. Esmorzar, sí, el que ha dit, no?, de cadascú el seu, obvi, no?, el Ter Stegen intentem que vengi tot el possible perquè després no se les empassi a la porteria, el Gavi un potito nutrivent i el Jordi Alba, pues, per fotre'l, només per fotre'l, li donem un iogurt i prou i li posem a la porta davant a menjar-se un capipota per fer enveja.
Clar. I això dels exercicis...
La porta encantat, evidentment.
Sí, sí.
Un capipot a les 9 del matí.
Li agrada, no?
Esmorzar una mica de rotet, no?
Carajillo. El rotet li fem fer el Gavi, que és un dels exercicis específics
aquests
que li fem fer.
Sí.
El Koundé entrena les rastes. El Jordi Alba fa sumes i restes. El Gavi, màquina, aquest. Quan acaba d'esmorzar ja et dic, ha de fer el rotet, si no, no pot entrenar. El Lewandowski, bueno, màquina aquest, com que està pirat, pues, allà arriba a les 6 del matí, ha fet 3 classes de spinning, paleo training, crossfit, res, lo normal, no?, en el nano.
Està bé. I feu també control de son, deia
sí,
la Marta,
home,
amb un anell.
Posem una, sí, no, una pulsera.
Ah.
Al Jordi Alba li posem la del turmell.
La de la llibertat condicional.
Què més?
Bueno, els controlem la son, no?, que vagin a dormir cap a les 9 del vespre, que això pel Gavi és fàcil, és després dels fruitis. Els hi posem aquesta pulsareta al peu i els hi controlem tot. Mentre estan tots dormint, després veiem que el Piqué està fent cardio, suposo que deu estar pues, corrent o alguna cosa així, però sempre veiem que fa cardio a la una de la matinada, el nano. Pues,
hi ha un pic
però
allà.
Molt bé, hi ha un pic de força i diem, bueno, pues mira, demà tu que arribi 10 minuts més tard, si vol.
Que bé, veus que bé, que com hem completat la informació amb la que obríem, el tu diràs, Marta?
No, estava bé, però estava incomplet,
sí,
màquina.
Sí. No, m'agrada saber.
Sí,
ho expliques, xaval, i ja està.
Bueno, perfecte, va ser molt bé.
Està tot
ara,
bé.
Ara estem en dinàmica de seleccions, no?, amb Luis Enrique, amb la selecció espanyola.
Sí, bueno.
Sí.
Claro.
Què tal, Luis Enrique, bé?
Se dice cambio.
Cambio, ¿eh? Porque
ahora hablamos con Walkie Talkies.
Ah, es verdad.
Periodista, cuando tenga que hablar, me dices cambio. O sea,
cambio.
Pregunta lo que quieras,
vale.
Cambio, ¿vale?
Sí,
porque
sí.
Soy un tío afónico, va perfecto.
Sí, sí. Ya lo he visto, es un invento muy importante, cambio.
Muy importante, cambio.
Cambio, sí, sí.
Sí, sí.
¿Cómo afrontan los partidos ahora de la Nations con
bueno,
Zaragoza?
Bueno, pues también,
¿no?,
como vamos con los walkies, pues usamos nombres en clave.
A ver.
Si hablamos por walkie talkie, pues lo hacemos bien, ¿sabes? Que vaya periodista también eres tú. Alfa Bravo para Delta Omega. ¿Puedes marcar un gol de una puta vez o no? ¿Me recibes? ¿Qué preguntas tienes ahora tú? Cambio.
Por ejemplo, cambio. ¿Cómo es que has dejado tan sufatizado?
Cambio, pero no di cambio después de la pregunta,
vale,
porque si no me pienso que tengo que responder yo, luego tú...
No he jugat mai, això, jo.
Tu haces la pregunta y dices, cambio.
Com és que has deixat en Sofati fora de la convocatòria? Cambio.
Exactamente. Pues por el mismo motivo pues que le pongo una carcasa al móvil, ¿no? Para que no se rompa. Pero si estoy haciendo un favor, hombre, periodista, que siempre vas a buscar esa polémica. Es que es una vergüenza.
Que no, cambio.
Entonces, sí, he traído a Jordi Alba también, ya lo sé. Suficiente que costó reconciliarnos, ¿sabes? Cambio y corto, ya está.
Ya está, perfecto.
Esto de corto te lo estoy diciendo a ti, ¿vale, periodista?
Gracias, Luis
Venga.
Enrique. Molt bé, adéu,
nada,
adéu.
Equipo Delta Omega.
I acabarem amb Sandro Rosell, que l'ha sol avui per delicte contra la hisenda pública. Content que la justícia
sí.
L'ha tornat
absoldre.
Dues vegades ja l'han absolt, eh?
Molt content, m'han absolt la segona vegada. Això els d'hisenda ja els hi vaig dir jo. No us fallaré, eh? I no els he fallat, així s'ha demostrat, no? A més, així em puc presentar net a l'alcaldia de Barcelona, que em fotria il·lusió. De fet, ja presentaré les meves llistes. De regidors posarem uns nanos brasilers, que són molt bons, ja he pagat la comissió pertinent als representants i als pares. Posarem el logo de Qatar Foundation al llarg de la Diagonal i un plafó de la Nike a la Sagrada Família.
Ah,
i això és tot.
Ja ho t'he decidit, doncs. Un
ajuntament més ric, tindré més ingressos. Estarà de puta mare, això, home. No us fallaré.
Molt bé, molt
bé. No us fallaré.
Que li vagi molt bé, doncs, que tingui molta
home,
sort.
Home, gràcies, eh?
Sí, home, sí.
Ah, no.
Molt bé, molt bé.
Vinga, vols una comissió?
No. I Mourinho està tranquil, ara, sense partits?
Enhorabuena, també tengo que decir. Ahora no hay fútbol. Barcelona no puede perder partidos. Está bien.
Está bien.
No puede jugar contra 10.
También es una buena. La Roma tampoco puede perder.
La Roma tampoco puede perder.
¿Qué estás, estás metiendo conmigo? ¿Qué sé? No. ¿Es uno de los tres errores que vas a cometer esa noche?
Pues los otros dos.
No sé. Tu sabràs.
Eren molt amics, Poch i José Mourinho a l'època del Barça.
I hasta que, bueno, yo lo dije, ¿no? Hoy, mañana y siempre con Poch en el corazón.
I així va acabar.
Però en algun moment es va trencar això, no? Es va trencar
pel Madrid.
Me felicito. Me felicito.
Me felicito.
Me felicito. No está para jugar de lateral derecho.
No. Ni de central.
Pero bueno.
Li agrada la bicicleta, però la de Gerard Piqué no t'agradaria.
Me gustan mucho tus tertulianos.
Sí?
Claro. No puedo tener gente importante, traigo a Poqui, traigo a Anaís Martí, muy bien, está bien.
Y a Martí Molina.
Y Martí Molina, claro. Muy bien, no puedo traer gente importante.
Sí,
eso traigo, no puedo salir a hacer tertulia con el perro, salgo con el gato.
No.
No pasa nada.
Son muy buenos tertulians, ¿eh?
No pasa nada.
Son perros de presa, son.
Tú sabrás.
Albert Bermúdez, un día ves al tú dirás, el dijous. Molt bé, Albert.
Una abraçada a tots.
Molt bé, molt bé.
Oi?
Ja t'has destransformat?
Sí.
Estàs tranquil?
Només m'he dit una cosa abans que us heu deixat. El Quique Setién, si hagués hagut de parlar, que parlés quan hagués hagut de parlar.
No ara, no?
No ara. A mi ara ja no em val. Bueno, surts, t'ho carregues tot i marxes amb el cap ben alt.
A pasturar.
A mi m'agradava molt, Setién.
Aquest no el
veieu,
vaig confiar-hi molt.
Saps què passa? Que com que tenia en joc poder cobrar tot el que li devien, jo crec que per això calia ser una mica prudent.
Aquest no el treus, no el treus, eh?
Ja intentarem. L'he estat veient una estona, jo, que si se puta, si... Però ja veurem.
Amb el to del nord.
Tampoc crec que l'haguem de fer massa.
És un to molt neutre, eh?
Molt neutre.
Sí, té una veu molt normal.
A Bilda, a Bilda.
Jorge
Vilda,
també.
Jorge
Vilda. Sí, no sé ni parla, aquest.
Jo tampoc, no sé ni la veu que té.
Per cert, mira, ara que dius això, la cadena SER ha donat el nom de les jugadores que han signat aquesta carta, que ho tinc per aquí, ara ho estic trobant, aquí, correcte. I l'hem pogut confirmar a RAC1, evidentment, això que expliquen. Però és que ara mateix no trobo el...
No encuentro.
No encuentro.
No passa.
No encuentro perquè, mira, tinc aquí... Guijarro, Paños, Sarriegi, Leila, Mapi León, Ona Batlle, Alexandri, Laia Alexandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí,
13 errores,
Mariona Caldantell, Gallardo, Izaguirre, Pereira i Vicente.
Aquestes les del Barcelona.
Sí.
Les de...
Sí, és del Barça, dos de l'Atlètic de Madrid, dos de la Real Societat, dos del City, dos del United. No hi ha cap capitana amb aquesta llista.
Imagina't. I del Madrid tampoc, eh?
Del Madrid tampoc. Les
capitanes... I Irene Paredes, no l'ha dit?
No estan les capitanes. Entenc que no està Irene Paredes, no està Jenny Hermoso. I... Entenc que per una situació, per una qüestió de formalitat, no? Suposo.
Pot ser. I em confirma el Marc Andrés que les futbolistes respondran al comunicat de la federació a les pròximes hores. Per tant, tindrem nou capítol de les
demà, per favor.
Jugadores.
Sí, sí. Entre això i Diallo, no, hi ha per
que
fer un documental de Netflix, eh?
Sí. Suposo que serà demà, això. Ai, amics.
Posa't ara a redactar, també, eh?
Sí.
No, Andre.
Sí. Parlant de futbol femení i de seleccions, sabeu, no?, que avui s'ha fet oficial que hi haurà un Catalunya-Venezuela femení. Mm. Absolut. La selecció catalana tornarà a jugar i, a més, serà ara al novembre. Aquest
mira,
amistós.
Quan no hi hagi futbol...
Clar, sí, durant el Mundial masculí s'ha de buscar encara l'estadi aquí a Catalunya, però tornarem a tenir la selecció catalana femenina absoluta. Són dates FIFA, ja veurem si les jugadores que no van a Espanya...
Doncs mira, potser avui deien que el Xavi Llorenç deia que estava preocupat perquè, clar, totes les seleccionadores, les jugadores bones se les emportava la selecció nacional. Potser ara ja poden venir cap aquí.
I acabarem. Avui que el Barça ha tornat a la feina. Alguna cosa més destacada, Marta?
Bé, doncs que ha tornat a la feina tenint en compte que 18 jugadors són amb les seleccions, han treballat a la ciutat esportiva Bellerín, Piqué, Marcos Alonso, Ansu Fati o Sergi Roberto, que continua recuperant-se de les molèsties que té el tendó d'Aquiles, a més del porter Iñaki Peña, i sobretot destacar que el cas de Pablo Torre doncs, ja té un desenllaç. Ja us explicàvem dimarts a RAC1 que la intenció era que baixés a jugar partits amb el filial per tenir minuts i la decisió ja s'ha pres avui. De fet, s'ha avançat. La intenció inicial, us ho explicàvem a RAC1, era que ho fes després d'aquesta aturada per seleccions, però demà ja s'exercitarà amb el Barça Atlètic i dissabte debutarà sota les ordres de Rafa Márquez en el partit del Johan contra el Murcia a les 7 de la tarda.
Doncs mira, Aquest partit, per cert, el farem al Superesports dissabte. Per tant, veurem el debut de Pablo Torre i el viurem en directe a RAC1, aquest Barça Atlètic Real Murcia. Ara sabeu de què parlarem? Parlarem del Last Dance de Roger Federer. L'últim ball de Roger Federer. Demà juga el seu últim partit professional a la seva carrera, ho fa fent dobles amb Rafa Nadal a la Laver Cup, i ara anirem en directe cap a Londres. Us deixaré marxar, i així ho aneu escoltant.
Molt amable.
Gràcies, Joan Poc i Anaïs Martí i Martí Molina.
Bona nit.
Gràcies a l'Albert Bermúdez. Adéu, Albert, una abraçada. Et sentim demà al matí a cuinar. I gràcies a la Marta. Una pausa, i de seguida anem cap a Londres, cap a la Laver Cup.
RAC 1. RAC més 1, podcast. Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més
RAC 1. Tots som 1.
To the game of tennis, I love you and will never leave you.
Sona la cançó de Roger Federer, que demà a la nit jugarà el seu últim partit de tennis. Serà un partit de dobles amb Rafa Nadal en aquesta primera jornada de la Laver Cup. Hola, Xavi Puig, ben tornat al Palau.
Hola, bona nit.
Ara escoltem veus d'aquesta victòria del Barça contra el Kielce, però abans, explica'ns una mica com serà aquest Last Dance de Roger Federer.
Doncs en aquest torneig que enfronta Europa i la resta del món, a l'O2 de Londres, a la primera jornada juguen dos individuals, a la jornada de migdia, Ruud Sok i Tsitsipas Schwarzman, a les 8 del vespre, Murray i Demiñaur, i quan s'acabi aquest partit, que ens n'anirem cap a quarts de 10, les 10, veurem quan s'allarga. Hem de dir que són partits al millor de 3 sets, però que el tercer set és a un super tie-break de 10 punts. Per tant, anirem per feina, diríem. Per tant, cap a les 10, potser una mica abans, aquest últim partit de Federer, fent parella amb Rafa Nadal contra Sok i Tiafoe. Un Federer molt emocionat per poder viure una última jornada com a professional envoltat dels millors tenistes del circuit.
Super excited to have.
Estic molt emocionat de tenir-los al meu equip i de no haver de jugar contra ells en el meu últim partit, i evidentment és molt especial jugar amb en Rafa.
Playing with Rafa.
I un Rafa Nadal també molt content de poder ser en aquesta Laver Cup i de poder ser el dia del comiat del seu amic i rival, Roger Federer, amb moltes ganes de poder compartir per última vegada, com a mínim en un torneig oficial i no d'exhibició, pista amb Federer.
Of course, beyond court, having...
Evidentment, estar a la pista i tenir en Roger al meu costat és una cosa que estava esperant amb ganes. Tots els moments que hem compartit dins i fora de la pista, ser part d'aquest moment històric, serà bestial, inoblidable per mi, i espero tenir una bona resposta, jugar a un nivell decent, i tant de bo passar una bona estona i potser guanyar el partit. La pista segur que ens anima molt, i sí, estic molt emocionat d'estar aquí amb tot l'equip.
Yeah, super excited to be here with the team.
Avui hi ha hagut un primer tastet a l'entrenament que han fet l'equip europeu, on han jugat Nadal i Federer per una banda, contra Djokovic i Murray per una altra, un entrenament en públic, embogit, i que ha mostrat ja el seu suport cap al tenista suís. En aquest partit improvisat, Tsitsipas era qui feia de jutge de cadira, després també sopar de gala aquesta nit, amb fotografia que jo em posaria al capçal del llit, amb Federer, Nadal, Djokovic i Murray, i el Tower Bridge de Londres de fons.
Bona foto, eh? Sí.
Una foto que jo crec que farà fortuna. Equip europeu amb Federer, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Murray i Berrettini com a suplent, Bjorn Borg és el capità, Thomas Enquist és el seu ajudant, i l'equip de la resta del món amb Ogiel Yassim, Fritz, Schwarzman, Demiñaur, Tiafoe, Sok i Tommy Paul, que és el suplent. El capità és John McEnroe. Uf. I el seu germà Patrick McEnroe és el segon. Dissabte, 3 individuals més i un altre dobles, diumenge, 4 individuals per tancar la competició.
Doncs això és el que passarà aquests dies a l'O2 de Londres, i allà hi ha el company del diari El País, Alejandro Ciriza. Hola, Alejandro, bona nit, buenas noches.
¿Qué tal? Buena nit desde Londres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Máxima expectación, ¿no?, para mañana en Londres. Después de... Han sido unos días movidos ya despidiendo a la reina Isabel II y mañana se despedirá el rey del tenis, ¿no?
Eso es, exactamente. De reina a rey de reyes. La verdad es que la expectación aquí está siendo máxima, no, maximísima. Bueno, el tenis, estamos ante un paso de página, ante un cambio de era, bueno, fundamental. Y se nos va un personaje que ha dejado una huella profundísima, ¿no? Hablamos ni más ni menos que de Federer, un tenista único, especial, genuino, con un estilo, bueno, como los que ya no se gastan, ¿no? En el tenis, un jugador diferente y la verdad es que están siendo días muy, muy emotivos aquí en Londres. Llevo aquí esta semana unos cuantos días ya y la verdad es que está siendo bueno, emotivo, con un tono festivo, pero la verdad es que sí.
Sí.
Se nos escapa una lagrimita a todos los que nos gusta un poco el tenis.
¿Hoy has estado en esta cena oficial que comentaba ahora Xavi que ha habido?
Sí, exactamente. Estoy justo precisamente ahora justo saliendo de la zona de Embankment. En exactamente la cena era en el Somerset House, en una especie de palacete aquí en el centro de Londres. Y la verdad es que, bueno, ahí hemos estado, ahí estaban Nadal, estaban Federer, estaban todos los participantes, todos los tenistas, los capitanes y sus familias y bueno, pues poniendo un poco una cena de etiqueta, poniendo el toque un poco así glamuroso a la despedida de Federer que no podía faltar, por supuesto.
Ha sido distendido, entiendo, el ambiente.
Sí, la verdad es que sí, estaban, bueno, ellos estaban un poco agrupados por mesas, un poco tipo boda, para que lo entendáis, ¿no? Pues bueno, ellos con mesas circulares con sus familias, nosotros también, pero desde luego que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, de hablar un poquito y la verdad es que sí, en tono distendido, pero muy bien, la verdad es que muy bien.
¿Y cómo los has visto? Tú que estás más cerca de ellos, ¿cómo están Roger o Rafa? No sé, ¿cómo están viviendo este momento que será histórico ya en el mundo del tenis?
Sí, por supuesto. A ver, mira, yo precisamente a Federer es un tipo que habitualmente tiene mucho sentido del humor. Es verdad que también es un tío sensible y la verdad es que sí que le hemos visto algunas veces emocionarse en la pista y demás. Él lo toma esto como en clave positiva, o sea, él entiende que de modo natural se ha acabado su tiempo, el cuerpo no le da para más, tiene también ganas yo creo que de nuevos proyectos, de cambiar un poco de vida, el tenis también quema mucho y yo le veo feliz, le veo pleno, le veo con ganas de disfrutar de una fiesta, ¿no? Me parece que su adiós está siendo muy, muy natural, la semana pasada lo anunció de repente y bueno, se está haciendo todo de un modo natural, nada melodramático. Y en cuanto a Nadal, la verdad es que le veo también emocionado. La verdad es que justo en este momento no está pasando su mejor temporada, tiene una serie de cuestiones personales que quizá, pues bueno, le están impidiendo disfrutar más de lo vivido últimamente. Bueno, aun y todo, aún así, ha cogido un vuelo express, se ha plantado ahí por aquí por la mañana.
Perdona, Alejandro,
desde Maracor.
¿Qué lo dices, sí, por la paternidad?
Sí, exactamente.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí, simplemente, pues bueno, lo que ya comentó él en su día, que sería, pues bueno, había una serie de, digámoslo así, de complicaciones, o que no estaba siendo la cosa fácil, y por eso digo que aún y todo, pues seguramente a Rafa ahora mismo lo que más ganas del mundo seguramente no sea de estar aquí, ¿no? Pero él ha querido estar al final, finalmente ha querido hacer un esfuerzo para estar con Federer porque al final la situación lo merece, ¿no? El,
sí,
el capítulo lo merece y bueno, pues lo dicho, ha venido ya a primera hora de la mañana, jugará mañana el dobles y entiendo que si no acto seguido, seguramente a la mañana siguiente se irá. No creo que juegue más partidos.
Normal.
Sí.
Está todo vendido, ¿no? En el O2 de Londres.
Sí. Todo vendido. El papel agotado, sí. La verdad es que sí. La verdad es que ya solo hoy, que era una jornada, digámoslo así, de puertas abiertas para entrenamientos y demás, es verdad que había el típico episodio de promoción escolar y demás, pero vamos, estaba el entrenamiento absolutamente abarrotado y hay un ambientazo brutal. Al final, bueno, hablamos de Federer y Nadal, que son dos imanes, o sea que la verdad es que sí, la expectación es alta. Mañana
sí,
se van a vivir emociones fuertes, seguro.
Mañana te volveremos a llamar aquí en el Tú Dirás si no te importa y nos cuentas en primera persona lo que se está viviendo. De hecho, han creado hasta un hashtag ellos mismos, que es hashtag Fedal, ¿no? La F y la E de Federer y la D,
exacto,
la A y la L de Nadal, ¿no? Para que lo use,
exacto,
la gente, ¿no? Para que lo use la gente.
Exacto, la abreviatura que suelen utilizar, bueno, o como se conoce un poco la rivalidad, para abreviarse se utiliza eso de Fedal y Y sí, tienen ganas de que la despedida sea, bueno, que tengan, tienen ganas de tener contacto también con la gente, de que no sea un episodio cerrado solo para ellos, sino de que la gente exprese y demás. Han construido una rivalidad muy bonita y bueno, lo dicho, es más, no es tanto un adiós como una especie de, sino una especie de celebración. Sí. Se tenía que acabar, mejor que acabe bien de esta manera, bueno, digámoslo así, de una manera bonita y punto, ya está, de modo natural.
Es un homenaje al tenis, sin duda, de dos de los mayores tenistas de la historia y un mensaje potentísimo al mundo del deporte en cuanto a rivalidad y amistad, ¿no? Que no son incompatibles. Me ha gustado mucho la crónica que escribías hoy en El País desde Londres, que decías, se marcha uh-huh. como él quiere, colgando el violín, ¿no? Demostrando un poco la clase que tenía Federer con la raqueta, ¿no? No sea una raqueta, sino un violín. Será un poco esto mañana, sí. ¿no? Que toque el violín por última vez, ¿no, Alejandro?
Absolutamente, se va a hacer, mañana se va a marcar un solo de los buenos, seguramente, aunque vaya acompañado de Rafa, por supuesto. Pero sí, en el caso de Federer, de raqueta nada, es violín. La verdad es que es impresionante, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo alguna vez en directo, pero cuando golpea la pelota, no suena. Yo digo siempre que más que golpearla, la acaricia, y la verdad es que es así. Es un tenista único y merece una despedida por todo lo alto como está haciendo aquí.
Magnífico lo que nos trasladas desde Londres en directo. Muchísimas gracias, Alejandro Ciriza, compañero del País. Hasta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena nit.
Vull dir la una. Sota Puig, parlant de tenis encara, què ha passat amb Medvedev?
Doncs que l'ha tornat a liar, en aquest cas a Metz, és un jugador que té una relació especial amb els públics dels diversos tornejos on juga, i en aquest cas estava jugant vuitens de final del torneig de Metz, a territori francès, contra Wawrinka. Partit empatat a un set, 2-0 per Wawrinka en el tercer. Medvedev ha fallat un punt, ha llançat amb força la raqueta contra el terra, el públic l'ha escridassat, s'ha queixat d'aquesta actitud antiesportiva, i ell ha respost fent gestos del mico, amb les mans tocant-se les aixelles,
no, molt bé.
Dirigit cap al públic de Metz, fent el so també del mico, ha acabat perdent el partit. A mi què m'estranyava és que no... Que
el sancionessin, no?
Sí, que no l'hagin exclòs directament del partit, però no, el partit s'ha acabat, i ha acabat guanyant Wawrinka aquest tercer set, i per tant Medvedev ha eliminat en aquests vuitens de final de Metz.
Del Palau, que és on has estat aquest vespre, què en destaquem d'aquesta victòria del Barça, Puig?
Doncs satisfacció al vestidor blaugrana per aquesta victòria de 4, 32-28 contra el Kielce polonès, en aquesta repetició de la final de la Champions de l'any passat, de la temporada passada, que va acabar amb la victòria del Barça. Una molt bona primera part del Barça, que fins i tot ha fet parcials favorables amb desavantatge numèric a la pista, ha acabat guanyant de 5 a la primera part, 18-13, amb un Nielsen espectacular a la porteria, amb 10 aturades en aquesta primera part, entre ells 2-7 metres, 2 penals. A la segona part, però, el Kielce ha aconseguit col·locar-se només un gol, 21-20, hi ha hagut canvi a la porteria del Barça, ha entrat Gonzalo, dues aturades de Gonzalo, només sortir han tornat a eixamplar el marcador fins al 24-20 i llavors el Barça ha pogut mantenir més o menys les diferències fins al 32-28 final. 6 gols de Ludovic Fàbregas, que ha estat el màxim golejador del Barça, MVP també del partit, i amb ell hem xerrat una estona. Ha acabat el partit a la zona mixta del Palau Blaugrana.
Doncs escoltem aquesta conversa entre el Xavi Puig i Ludovic Fàbregas.
Ludovic Fàbregas, bona nit.
Bona nit.
I enhorabona, victòria segona jornada, partit gros avui al Palau, a més ja es veia ambientàs, no? És un partit d'aquells que deu tenir ganes de jugar, no?, sempre.
Primer, merci, la veritat és que estem molt contents d'haver guanyat el Kielce aquí a casa nostra. Era molt important per equip, per sumar en confiança i també punts durant aquesta fase de grups, i també ens acordem que l'any passat hem perdut el partit contra el Kielce a casa i volíem guanyar aquesta nit després d'haver guanyat la Champions fa 3 mesos.
Heu arribat a guanyar de 6 a l'inici de la segona part, però el partit l'heu hagut de reguanyar una altra vegada en aquest segon temps, no?
Sí, crec que en la primera part hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i potser que en la segona part teníem una miqueta de cansancio, no sé com se dice.
Cansament.
Però l'equip crec que ha mantingut la intensitat i la concentració per terminar el partit el millor possible i guanya de 4 gols a Kielce i que solament ha marcat 28 avui, crec que l'equip ha fet un gran treball i mereixem també la victòria.
Quina porteria, no?, que teniu aquesta temporada. El Nielsen a la primera part ha fet una exhibició, però a la segona, ara quan dèiem, quan el partit es complicava, surt Gonzalo, fa dues aturades i torna a eixamplar el marcador per vosaltres.
Sí, mira, ha fet moltes aturades durant la primera part. Crec que quan fem la diferència és perquè ha parat dos penals i crec que un contraatac. Però és que ens ha ajudat molt. I Gonzalo, crec que ell té una miqueta més d'experiència aquí en el Barça, és el capità, i la veritat és que ha fet unes aturades molt importants durant la segona part i crec que necessitarem els dos per poder jugar als play-offs, quart de final i potser la Final Four també.
L'última, l'ambient d'avui del Palau, amb els Dracs aquest any als partits de Champions, com han comunicat, això el jugador, com noteu que avui l'ambient era especial al Palau, Lodó?
La veritat és que de veure un Palau blaugrana així per nosaltres és un moment molt bonic. Crec que de jugar davant un Palau ple amb l'afició i aquest ambient, nosaltres volem veure el Palau així. Sé que no és fàcil, però la veritat és que damos les gràcies a la gent per venir a veure l'equip i esperem a tot l'afició per el pròxim partit de Champions.
Gràcies, Luda, i enhorabona.
Gràcies.
Ludovic Fàbregas, al micròfon del Xavi Puig. Molt bé, Puig. Per cert, sorprenent, el retorn a les pistes de Rolando Urios.
Sí?
51 anys,
Sí. Una mostra d'amor a l'handbol i a Ciudad Real, no?, amb aquest equip de la segona divisió de l'handbol estatal.
L'Alarcos, de Ciudad Real, de segona, jugarà Rolando Urios gratis, a més, amb 51 anys. A veure si no es lesiona, li va bé. Gràcies, Puig.
Si no se'n va amb la selecció, no es lesiona ningú aquí.
Esperem que no. Gràcies, Puig. Bona nit.
Bona nit.
Acabarem amb bàsquet. El Barça ha presentat aquesta tarda els 6 fitxatges d'aquest estiu a les portes només de la Supercopa d'Espanya. Demà ja el Mundet se'n va cap a Sevilla perquè dissabte tenim un Barça-Penya a les semifinals. Martí Odriozola, hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Recordem les noves cares de l'equip blaugrana. Són Nikola Kalinic, Jan Vesely, Oriol Paulí, Tomas Satoranski, Mike Tobi i Òscar da Silva. Avui hi ha hagut la posada en escena, tot i que tots menys Satoranski, absent per lesió, van jugar ahir la final de la Lliga Catalana contra la Penya. El txec inicia la seva segona etapa al Palau, té clar que vol seguir vivint el somni, diu, de vestir la samarreta del Barça després de l'experiència a l'NBA i reconeix les diferències entre el jugador que va marxar i el que ara ha arribat.
Bueno, yo creo que sobre todo mentalmente y con la experiencia, ¿no? Es bastante duro mentalmente estar en NBA y aguantar cuando no juegas y estar preparado para la situación cuando te viene. Y yo creo que esta experiencia de 6 años ahí también me hizo preparar para los objetivos que tenemos ahora de equipo, ¿no?
Per la seva banda, el directiu responsable de la secció, Josep Cubells, està convençut que l'objectiu és aconseguir el màxim de títols possibles i destacar que l'equip té més gent que mai de la casa. Resumeix així la configuració de la plantilla.
Nosaltres hem intentat aportar, reforçar els punts més febles,